Obrim la sessió d'avui de ple del 28 de juliol de 2014 amb l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 7 de la sessió ordinària de 30 de juny de 2014. Torn de paraules per si hi ha esmenes. No hi ha cap esmena, però sí que el senyor secretari volia fer un comentari sobre l'acte anterior.
Sí. En relació a l'acte de la sessió del mes de maig, el grup socialista va proposar dues esmenes, una d'elles era relativa a una moció, que sí que és correcta. Després es va dir que faltaven les intervencions del grup de l'aprovació de la zona SARE i de l'aprovació del mapa de capacitació acústica. I en realitat el que va passar és que el debat d'aquests dos punts es va fer en un sol punt. Llavors, per això no hi havia cap intervenció a l'acte. Llavors, per això no consta a l'acte cap intervenció, perquè tots els punts es van debatre en el mateix punt, en el mateix moment. Només fer aquesta puntualització. Si l'altre s'ha inclòs i llavors ja està.
Algun comentari més a esmena a l'acte de la sessió del 30 de juny? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada l'acte per unanimitat dels regidors presents.
M'he oblidat de dir que s'excusa la regidora Carme Sant Miguel i el senyor Ferran Ignasi Llombard, que arribarà tard, però dir que vindria.
Sí.
Passem a l'apartat de dictàmens, amb el primer, que és l'aprovació, si s'escau, de donar suport al manifest presentat per l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya per demanar un nou model del sistema MICS. Té la paraula el senyor Vinyalluís.
Bé, el passat 15 de juliol ens van venir a visitar, vam tenir una reunió amb dos representants dels bombers voluntaris de Sitges, els que ens van venir a explicar que tots els bombers voluntaris de Catalunya s'han constituït en una plataforma per demanar concretament el tema de l'assegurança, entre altres coses, perquè han deixat de prevaldre molts de les coses que ells podien fer. Es troben totalment febles davant de si prenen mal, i llavors ells el que demanen és que amb els ajuntaments que tenen representació de voluntaris, que fem arribar això al conseller Ramon Espadaler i al director general Ramon Parés. També ens van comentar i ens van explicar que ells tenen nois que els ensenyen les tasques de bomber i que són juvenils, quan fan la majoria d'edat ja podien passar a fer les tasques de bombers com tota la resta de bombers, però en aquest moment, si es jubila un bomber, que era la manera que aquests possibles nois poguessin entrar, en aquest moment tampoc els hi deixen fer aquesta actuació. També ens diuen que fa un any i mig que no cobren, des del desembre del 2012 i tot el 2013 i el que estem d'aquest any. I quan dic no cobren, no és que tinguin un sou, sinó que el que fan és tenir una dieta per l'actuació que toqui i en el moment que toqui. Per tant, ells el que demanen és fer un reglament amb un sistema mixte que els pugui protegir tant a nivell jurídic com a nivell social, econòmic i també sanitari. Demanen que tant els bombers voluntaris com els funcionaris com els laborals puguin encabir-se tots en aquest sistema. Doncs ara, si es fan mal, el que han de fer és anar a la Seguretat Social amb el risc que això comporta, perquè segons el mal que es fan tenen que estar sense treballar i aleshores tampoc perceben cap dieta. Per tant, jo us demano a tot el consistori que puguem aprovar aquest dictamen per poder donar-los recolzament, perquè crec que aquí Sitges mateix, que aquests bombers voluntaris fa uns 30 anys o poder més, no sé exactament el dia, per això no el dic, que estan fent-nos aquests serveis, els tenim sempre al nostre costat per Festa Major, per Carnaval i totes aquelles actuacions que fins i tot es fan pel Parc de Garraf i qualsevol altra que a nivell domèstic es necessita, els tenim sempre al nostre costat. Per tant, us demano aquesta aprovació. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pep, té la paraula.
Des de la CUP donarem suport. Se m'escolta? El micro, dic. Des de la CUP donarem suport a aquesta proposta de, que hem fet arribar als bombers voluntaris. Entenem que a la gent que actua voluntàriament, que de manera interessada utilitza el seu temps per ajudar una mica, donar suport a totes les mancances que té, moltes d'elles derivades per la lògica de la retallada, tot s'ha de dir, al nostre sistema d'emergències, com a mínim no els hi pot costar ni el que seria problemes laborals, diners, entre d'altres. Entenem que és de justícia el que reclamen i volem aprofitar també el moment per donar el nostre suport a tots els bombers en lluita que s'estan enfrontant davant la lògica de les retallades per intentar, com a mínim, tenir uns mínims de garanties a la seva feina. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Triapet. Més intervencions als grups? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. En la mateixa línia que el company de la CUP, ens ha sobtat que en temes d'assegurances no estiguin coberts i quedin d'aquesta manera tan poc protegits, i la veritat és que no té cap lògica que sigui així, per tant, rebran d'aquest grup tot el recolzament que aquest manifest.
Gràcies. Més intervencions? Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
El segon punt és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 02 amb càrrec del pressupost 2014. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 12 vots a favor i 7 abstencions.
Aprovació és escau dels expedients de modificació de crèdit del pressupost 2014, número 11 i número 07, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Torn de paraules. Senyor Adrià Pet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Voldríem preguntar al regidor d'Esports si ens podria explicar la baixa de despeses d'activitats culturals i esportives de promoció i foment de l'esport. Ben bé a quins aspectes van dedicats, si se sap. Sí, a la partida aquesta de baixa de despeses de 8.500 euros, activitats culturals i esportives.
Sí.
Ben bé, a què refereix aquesta baixada? És a dir, estem donant de baixa activitats culturals i esportives que s'anaven a fer o són aspectes sobrants o...
Jo crec que... Sí. Jo crec que són canvis de partides molt corrents i a vegades quan es fa el pressupost poses una sèrie de diners a una partida que al llarg de la legislatura te n'adones que s'han de posar en una altra, no? Però en tot cas no afecta a cap de les activitats esportives i culturals, com diu aquí, previstes de la pròpia regidoria, sinó que són canvis de partides entre la part del pressupost que afecta esports. Però no té cap afectació ni deixem de fer res, al contrari.
Bé, ho preguntàvem perquè en el cas de que... Perdó, gràcies, senyor Batlle. Ho preguntàvem perquè en el cas de que es veia s'afecta d'alguna activitat no entendríem ben bé que el renting dels desfibriladors s'utilitzés d'una partida que anés encarregada d'una activitat concreta i en altres partides el pressupost que ja s'han anat tocant, com videovigilància, per exemple, o altres, que creien que podia sortir d'altres llocs. Si és ben bé sobrant, si que no és un tema d'activitats que s'anulin ni res d'això, doncs no ens ho posaríem. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? Senyora Carvicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres justament també ens ha sobtat aquest canvi de partida, perquè es treuen del que comentaven d'activitats culturals i esportives, aquests 8.500 euros, i se'n van a renting, desfibriladors, instal·lacions esportives. Voldríem saber exactament quina despesa tindran tenir aquests desfibriladors. Havíem entès que la despesa seria minsa i pel que veiem no ho és. Volem saber si es partirà d'aquests 8.500 euros o si hi haurà altres aportacions i en tot cas si es farà tot a través de renting o es fa alguna compra de material en aquest sentit.
No, el,
el renting concret dels desfibriladors era l'opció de renting, era més econòmica que, per exemple, quedar-se'ls en propietat, no? De totes maneres, parlarem la cap de servei del Departament d'Esports, perquè aquests temes normalment ella el dia a dia els porta molt, amb molta més concreció, doncs, que jo, tema partides, tema doncs, el renting, etc. Jo crec que això forma part d'un projecte global, doncs, del govern. El tema dels desfibriladors és un tema que té prou importància com perquè les instal·lacions esportives o allà aquells circuits on la gent faci esport, doncs, hi siguin. Ja hi ha hagut prous sustos, no? I per tant, doncs, creiem que és una bona destinació d'aquesta part del pressupost, no? Però bueno, més concreció us la faré arribar com...
Gràcies, senyor Moliner. Senyor Ricard Vicente.
Sí, home, entenc, no poso un dubte que la finalitat sigui fantàstica, sigui molt bona. En tot cas, sí que voldria més concreció, creiem que és important, més que res per quin tipus de despesa comporta, doncs, aquest sitges cardioprotegit que comentàvem, i a la vegada, si és aquest renting de desfibriladors, almenys conèixer el contracte, demanar-los el contracte i a veure quin tipus de renting s'ha fet i més informació, perquè creiem que només amb això la veritat és que ens falta.
Què més? Alguna qüestió més? Hi ha alguna qüestió més d'aquest punt? Algun grup vulgui comentar? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 9 abstencions.
El següent punt és l'aprovació provisional, si s'escau, de l'expedient de modificació de l'annex número 4 de l'ordenança reguladora dels preus públics Escola de Música Municipal. Senyora Vinyalluís, teniu la paraula.
Bé, l'Escola Municipal de Música, doncs, com sabeu tots, el curs anterior va ser la primera vegada que vam fer el salt a l'Escola Barratxina i realment, bueno, vam fer un altre tipus de contracte amb una escola, doncs, de les que es va presentar, i això va suposar doncs, que vam pagar menys de lo que s'estava pagant. Tots sabem que estaven pagant, no sé, entre 70 o 80 mil euros i vam arribar a la meitat. És cert, per altre costat, que vam tenir certa davallada d'alumnes, però no podíem sostenir la despesa que hi havia i bueno, vam fer-ho d'aquesta manera. Dir-vos que l'any passat, doncs, hi van arribar bé uns 45 alumnes i hem estat, doncs, parlant amb aquesta empresa que ara ens porta a l'Escola de Música. Ells ens van fer una proposta que van veure que podria ser acertada, doncs, si fèiem una modificació de preus amb diferents programes d'escola. Hem fet un estudi on hem baixat els preus d'un 30 a un 35% en diferents segons preus que teníem establerts. I per què hem fet això? Doncs perquè amb el sondeig que han anat fent amb aquests professors i aquests caps de l'Escola de Música, doncs, en trobaven a faltar el que els hi demanava, doncs, molts pares d'alumnes que tenien dos germans i els hi costava, doncs, mantenir-ho, que si pagaven la quota, doncs, de matriculació, cada any pagar el mateix també els hi era costós, i vam valorar que valia la pena fer aquest esforç, que crec que serà positiu per l'escola, perquè tindrem més alumnat i ens pot anar molt millor. Dir-vos que en aquest moment l'Ajuntament està suportant el 47% de la cobertura, doncs, de la subvenció, perquè sí que és cert que la Generalitat no ens ha pagat ni el 2012, ni el 2013, ni el 2014, però creiem que no podem deixar aquesta escola de música desemparada, i bé, jo espero poder donar-vos a tots millors resultats, doncs, en el proper curs. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyalluís. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet.
Gràcies, senyor Batlle. Per una banda podem estar més o menys a favor de, del canvi fet, no? Perquè és un abaratiment de preus en bona part i simplificació amb el tema de les matrícules. Tot i així, com nosaltres hem defensat sempre que a preus i a taxes volíem una progressivitat i aquesta segueix, bueno, sense aparèixer mai, ens abstindrem en aquest punt, tot i que considerem que pot ser una, un bon primer pas. Vull dir, gràcies.
Gràcies. Sí, més intervencions?
Bé, t'ho agraeixo i espero que sigui així. Després dir-vos també que a petició doncs, de la reunió que vam fer amb els pares també podeu veure que hem inclòs uns programes nous, senzillament això. Gràcies.
Més intervencions sobre aquest punt? Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació provisional? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 18 vots a favor i una abstenció.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acord d'aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil en relació a l'ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general. Senyor secretari, té la paraula.
Sí. En concret, l'Ajuntament de Sitges té 4 recursos contenciosos administratius que estan interposats per les companyies France Telecom i Telefonia Mòbils d'Espanya i que es tracta de recursos que es van interposar contra l'ordenança fiscal que gravava la utilització de l'espai del domini públic per part d'empreses explotadores del servei de telefonia mòbil. I en aquest cas, després de tota una trajectòria en la qual el Tribunal Suprem en un primer moment donava la raó als ajuntaments, es va anar a la Justícia Europea i el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a les companyies de la telefonia mòbil i diu que és incompatible amb les directives europees l'establiment d'aquest tipus d'ordenança fiscal. Llavors, a proposta de l'organisme de gestió tributària i de la Diputació de Barcelona, que és qui està portant la defensa de l'assumpte, pues, es recomana l'aplanament en aquests plets.
Tot de paraules pels grups. Passem a la votació, doncs. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 16 vots a favor i 3 abstencions.
Passem al següent punt, que és la ratificació, si s'escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges a l'acord marc en relació a la campanya de suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària. Senyor Marc Martínez, teniu la paraula.
Sí, breument, això ja és un fet consumat i amb èxit. El Consell Comarcal fa mesos, juntament amb els ajuntaments, va voler assegurar que tots els infants tinguessin assegurada l'alimentació durant l'estiu inclòs, que és com podia quedar més desprotegits. Es va fer dues versions, els ajuntaments que necessitaven un guiatge i un sosteniment també per part del Consell Comarcal i uns altres que tenien autonomia pròpia perquè tenien mitjans propis. Nosaltres vam optar per adherir-nos, però tenim mitjans propis. Aquesta és la veritat. Des de l'ajuda directament nostra, de la regidoria, en tenim molts d'ajuts, tenim també el menjador social, tenim bonus que donem a les famílies perquè puguin alimentar, la Caixa ens ha regalat 15.000 euros per aquesta destinació, la Fundació Tomàs Gràcia 4.000, nosaltres amb la Creu Roja tenim els kits de nadons fins a 20 mesos que està assegurat la seva alimentació i per altre costat també hi ha l'alimentació dels bancs d'aliments com és la Creu Roja i com és la Càritas. Per tant, aquest tema estava més que assegurat i nosaltres diríem, no és que anem per lliures, però sí que tenim autosuficiència per alimentar els nostres infants, els nostres escolars. Res més.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Torna paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente.
Només dir que evidentment que hi votarem a favor. Com a responsable comarcal d'aquest tema, la voluntat del Consell Comarcal era que els ajuntaments tinguessin el suport per poder tirar campanyes alimentàries en aquest sentit. Alguns ajuntaments, com comentava el regidor, hi han posat diners directament dins la campanya comarcal i altres ajuntaments ho han fet directament en els seus municipis. En tot cas, hi ha el recolzament de la Diputació de Barcelona i el recolzament del mateix Consell Comarcal del Garraf, que la seva aportació la dividirà segons aquells infants que s'hagin d'atendre de cada població. I per tant crec que és un bon plantejament que s'hagi pogut fer per segon any, aquest any d'una manera més tranquil·la, més treballada. L'any passat ens va venir molt de cop. un plantejament d'aquest tipus que assegura doncs, als nanos que tenen durant el curs la beca de menjador escolar i per tant mengen a l'escola, en els moments de vacances, sobretot a l'estiu que és el termini més llarg, puguin estar amb un suport determinat i no tinguin mancances alimentàries.
Gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? Passem a la votació. Vots a favor de la ratificació? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen amb el vot favorable de tots els regidors presents.
Passem al següent punt, que és donar compte de la tasca realitzada pel Consell d'Infants durant el curs 2013-2014 i de la proposta sobre una festa per a infants i de l'intercanvi realitzat amb el Consiglio Comunale di Pia Vidicento. Senyora Villalluís, teniu la paraula.
Bé, com vosaltres ja sabeu, cada any el Consell d'Infants el que fa és treballar en un tema específic. Aquest any, després de debatre bastant a què podien fer exactament, doncs van fer titular una festa per infants i buscar quines serien o quines coses es poden fer amb aquests temes. El que sí que de seguida van trobar el lloc era a la platja, al passeig de la Ribera i al passeig marítim. Què van fer? Van posar sobre la taula doncs, quatre temes o cinc temes que podien ser interessants per poder tractar. Bueno, van parlar de futbol humà, va parlar de llits elàstics, tir a l'arc, inflables a l'aigua, concurs de castell de sorra, tirolina, des del baluar, del baluar a la sorra, piràmide d'escalada, i què van fer després? Doncs van votar els 21 consellers. Van quedar doncs, el tir a l'arc en primer lloc, inflable sobre l'aigua segon, tercer piràmide d'escalada a la sorra, quart concurs de sorra de castells de sorra, cinquè futbolí humà, sisè llits elàstics i tirolina del baluar. I què volen ells? Doncs bueno, que això un moment en el moment que es pugui fer, jo crec que ara clar, quan acaben aquest any l'estiu ja està molt endegat amb activitats, però sí que ho tindrem en compte per veure si ja podem posar això en marxa la temporada que ve, perquè realment quan venen a la platja doncs, bueno, necessiten també fer alguna altra activitat perquè els nens no fan com els pares que o cuiden els nens o prenen el sol, no? I això doncs, és el que ells ens han proposat. En quant a les sortides que vam fer aquest intercanvi amb Pieve Dicento, que ja sabeu que bueno, n'hem parlat altres vegades, el que sí que vam plasmar les tutores d'ells, les encarregades, la Margarita Tolen i la Núria Alcázar, doncs vam plasmar en aquest escrit el que ells van fer durant les dues activitats, tant aquí com a fora. De nens van ser tres nens que van anar a Pieve Dicento, tres nens que van venir aquí i set nenes. Val? Allà hi vam anar el mes de maig i el que vam fer allà, doncs, una vegada ja ens van rebre, ja vam repartir els nens a les famílies i tots estaven a cases ja, vam estar molt en contacte amb els pares, hi va haver una activitat continuada perquè fins i tot allà, que també després quan van venir aquí ho vam fer, es van reunir els nens de Pieve Dicento i de Sitges i van fer l'activitat del Consell Escolar en allà a la sala d'actes tal com estem avui aquí, vaja, en el ple, i quan van venir aquí també. Vam tenir allà una bona rebuda per part de l'alcalde de la ciutat i dels regidors i membres de l'escola. Allà a l'escola només n'hi ha una i ens van fer moltes activitats, també activitats de música. I aquí, quan van venir aquí, realment també va ser espectacular perquè han marxat doncs, tal com nosaltres vam anar allà i vam tornar amb un bon record, ells han marxat amb un bon record. Els vam muntar, vam fer una recepció aquí amb el senyor Batlle i els delegats de les escoles i després els vam fer que fessin activitats al mar, que allà no en tenen, i a través de, del Club Nàutic doncs, ens ho van poder oferir, en, ens van regalar aquesta joia i realment doncs, bueno, van sortir molt contents de tots. Al final, ja quan ells marxaven, vam fer un sopar tots junts, igual que també ells ens van fer en allà, i esperem doncs, que aquesta, bueno, aquesta iniciativa i aquesta experiència la puguem anar fent. Sabem que cada any és complicat perquè això porta bastant d'enrenou d'arreglar totes aquestes coses de, del muntatge, però des d'ensenyament creiem que cada dos anys això es pot fer. Gràcies.
Gràcies. Intervencions dels grups municipals. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies. Tan sols felicitar els consellers infantils de la vila. Crec que és un bon projecte, ens l'hem mirat en cura, la festa infantil amb aquestes tres activitats. Ara sentim la regidora que ho deixem per l'any que ve, si no entès malament, poder tirar endavant aquestes activitats. Sí que demanaria doncs, màxima cura per desenvolupar-ho perquè és molt fàcil frustrar amb els nanos en el sentit que estiguin treballant amb una activitat i estiguin fent tot un projecte i se'ls ensenyi des de principi a fi quin és el procediment per tirar endavant qualsevol organització que ells evidentment han d'aprendre i per tant si s'ha aconseguit un acord que es pugui desenvolupar perquè si no és la manera més fàcil que es trobin frustrats. Però encantats de que els consellers tirin endavant la seva feina i que per molts anys.
Gràcies. Sí, per alguna puntualització, senyor Ignasi Garrigó.
Gràcies, senyor Batlle. Més que res, confirmar que la regidoria de platges, amb el seu compromís de fer la festa a la platja, i intentarem fer un dia una festivitat amb els nanos, sigui amb els inflables dintre l'aigua, que creiem que és el més adient i el més oportú. De totes maneres, us tindrem informats de tot com anirà i com, com es procedirà, per tindre amb tots els grups polítics doncs, un canvi d'impressions. Moltes gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més sobre aquest dictamen? Doncs passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del conveni sobre l'assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local, ASGEL, per la Diputació de Barcelona. Senyor Magí Mirall, teniu la paraula.
Bé, gràcies, senyor Batlle. Es tracta d'un pas més important per l'automatització i la informatització de l'Ajuntament. El conveni aquest concret s'emmarca doncs, amb el conjunt de convenis que hem anat tancant amb la Diputació i que ens permetran doncs, que les nostres eines de gestió econòmica s'utilitzin d'una forma més automatitzada diguem-ne i facilitin que el procés de la gestió econòmica, de les factures, de la gestió de factures, doncs, s'informatitzi més, que és el que estem buscant un ajuntament doncs el màxim d'eficient i eficaç. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, dels festius locals per l'any 2015. Senyor Magí Mirall, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs la proposta de festius és fàcil, doncs perquè aquest any ni Sant Bartomeu ni Santa Tecla cauen en festiu i, per tant, doncs el que aprovem avui és el que el ple va donar línia, diguem-ne, en el seu dia, i és que si Sant Bartomeu i Santa Tecla doncs cauen en dia de treball, doncs es tirin endavant aquests dos festius per l'any que ve. I aquesta és la proposta. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del pla d'implantació del Centre d'Interpretació de la Festa de Sitges i la dissolució de la Comissió Ciutadana del mateix. Senyor Magí Mirall, teniu la paraula.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle. Aquest és un punt, jo diria, molt important per mi com a regidor de festes i és el resultat d'una tasca, diguem-ne, i d'un esforç doncs, que ha fet la societat civil, que ha fet les persones del poble, per pensar i per trobar la manera de treure-li lluentor al que és millor a Sitges. En aquests moments de crisi hi hauria gent que em podria dir home, no sabem si és el moment de lluir, doncs sí, és el moment de lluir, és el moment de que es vegin les coses bones que té aquest poble, és el moment de que les persones que ens venen a visitar al rededor ens coneixin pel bo i millor que tenim, i una d'aquestes coses bones i millors és la nostra festa major, les nostres tradicions. Aquest projecte neix d'un conjunt de promotors que vam decidir tirar-lo endavant conjuntament, doncs, la Regidoria de Cultura, l'Agrupació de Balls Populars i el Consorci del Patrimoni, juntament amb la Regidoria de Festes, doncs vam fer unes reunions enfocant el projecte. Això ens va permetre que fa un any, justament demà farà un any, el ple municipal aprovés la creació d'una comissió pel centre d'interpretació. La veritat que més enllà de que efectivament ho hem promocionat, sempre hem estat al costat de tots els altres grups polítics i sempre el projecte ha avançat, doncs, amb la complicitat de tots. I en aquests moments tenim sobre la taula, doncs, un projecte, jo diria, madur. O sigui, tenim una proposta de contingut i continent pel centre d'interpretació de la festa. Jo diria que el més important és el contingut. La proposta està, doncs, ja molt clara de què es vol visualitzar, de quines parts de la festa són les més interessants d'ensenyar, de viure-les, de mostrar-les, però també, i com no podia ser d'una altra manera, doncs presentem una proposta de continent, de lloc on de posar-ho, que és l'escorxador, que jo diria que li dona en aquest equipament, doncs, molta força, que li dona aquella proximitat cap al poble, que a vegades hi ha persones que et diuen, és que l'escorxador cau lluny, doncs ja no cau lluny, i quan hi hagi allà el centre d'interpretació de la festa no caurà lluny, perquè serà molt agradable d'acostar-s'hi. I bé, i la feina l'han fet amb molta il·lusió i l'han fet un conjunt de persones que, com he dit, van estar nomenades fa un any pel ple, i aquí els hi vull agrair, doncs, que hagin dut a terme exactament el que vam demanar, és a dir, parlar del contingut, pensar en el continent, d'un centre d'interpretació de la festa i presentar-lo al ple municipal, a tots els grups polítics i al poble, per avançar en el projecte. Aquestes persones que han estat treballant durant aquest any han estat presidides per el Joan Duran, a qui li agraeixo molt especialment el gran esforç que ha fet, perquè ho he vist de prop, la quantitat d'hores que ha dedicat, però també han dedicat molt de temps i moltes hores persones que coneixen la festa molt a prop, com el Miquel Marçal, el Jordi Cubillos, el Blai Fontanals, l'Eduard Santís, la Joi Julià i l'Ignasi Benazet. A tots ells, doncs, moltes gràcies per l'esforç que han fet. Dir-los que la regidoria, i espero que avui el ple municipal, doncs, els hi agraeixi la tasca i els hi asseguri, doncs, que tirarem endavant el projecte, que en l'any que ve, ni que sigui d'una manera o altra, trobem finançament per començar-lo i realment, doncs, puguem tirar endavant dintre d'algun, o sigui, no és una qüestió de mesos, sinó una qüestió d'algun any, però dintre d'algun any, doncs, puguem veure aquest centre d'interpretació en marxa. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP donarem tot el suport al pla d'implantació del centre d'interpretació de la festa. Ho entenem com a molt important que un aspecte tan important de la nostra vila com la Festa Major, un aspecte que ha fet que la nostra vila, on que rep un impacte massiu del turisme i que molts pobles s'ha creat estralls a nivell social propi de les viles, a Sitges, que és també a les entitats i a la Festa Major en si i a tot allò que l'envolta, hem aconseguit mantenir un tarannà propi, una estructura i un teixit propi que encara perviu i que sorprèn a molta gent d'altres viles turístiques. Crec que és molt important la creació d'aquest centre, un centre que posarà en valor i donarà a conèixer tant als visitants com a les noves generacions, com a la gent nouvinguda, el que significa per tots nosaltres la festa. Sobretot agrair a la comissió, perquè un cop hem vist els informes, un cop vam poder gaudir de la presentació que es va fer els companys de la comissió ara fa una setmana, diria, en aquesta mateixa casa, queden pocs dubtes, vull dir, altres que nosaltres farem seguiment, com el tema de la gestió, temes de com es finançarà, etc. I es nota que és una feina que sobrepassava molt el que s'espera d'una comissió, suposo, i que a banda demostra el volum d'hores que s'han dedicat i l'estima que tenen els que formen aquesta comissió i segurament molta gent que els hi ha anat dient idees i donant suports cap a les nostres festes i les nostres tradicions. Agrair-los molt la feina feta.
Gràcies, senyor Driapet. Més intervencions als grups? Senyor Rafael Roig, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, vagi per endavant el reconeixement que ja vaig tenir ocasió de fer a la comissió el dia que es van reunir del treball que han fet, perquè és un treball seriós i un treball on planteja fins l'última possibilitat de l'última qüestió que es pugui plantejar. Recordo que els hi posava com a exemple que em va sorprendre precisament en positiu que fins i tot treballessin o haguessin valorat tot el tema que feia qüestió a les samarretes i tot aquest moviment que es crea d'ambient previ a la festa, i per tant fins i tot han previst aquestes qüestions. De tota manera, hi havia una sèrie de qüestions que vam posar sobre la taula que dèiem, i en tot cas faré servir també les paraules del regidor, senyor Almirall, de dir del contingut. Em sembla que no hi ha res a dir, sinó tot el contrari, un vot totalment favorable, però del continent tenim els dubtes. Tenim dubtes que ja vam expressar en el moment, la comissió i jo personalment, de si aquesta era la millor ubicació, sobretot perquè això significava remoure altres serveis i no hi havia resposta de com anirien aquests altres serveis. Hem de pensar que afectem a un casal d'avis, en certa manera, afectem a tots els serveis de benestar social, afectem tot el servei dona, etc, que voldríem saber com va tot això. Però a més es van posar algunes propostes ja sobre la taula, que m'agradaria saber si s'han valorat o no, propostes que anaven doncs, des del propi Can Fals. Penso que n'hi ha una altra proposta en aquest moment important que valdria la pena que valoréssim abans de tancar el tema, com podria ser el mateix Patronat d'Acció Social Catòlica, un espai que en aquest moment tenim allà que se'ns està fent malbé i que està i té una centralitat important, etc. Potser no és viable, per lo que sigui, però sí que ens agradaria saber com és. Per tant, nosaltres el que demanaríem és que se separés la idea de tirar-la endavant, que aquí votaríem a favor, de lo que és el continent perquè voldríem que s'avancés més amb això. I sobretot per una de les raons que els deia, no es pot entendre en aquests moments amb la situació econòmica que estan patint els municipis i concretament el nostre i les necessitats que té, que puguem aprovar o diguem ja d'entrada que podem posar 700.000 euros en un projecte d'aquesta envergadura. Jo deia, sí, en una via d'aquestes, sempre i quan anem a recuperar patrimoni, anem a rehabilitar patrimoni, anem a que això vagi endavant. Per això el que demanaríeu més, que aprovem la idea perquè més és bona i crec que és necessària, però en tot cas treballem una mica més el que ha de ser l'edifici o el continent, com manifestava el senyor Magí Almirall. I una darrera qüestió. Demà s'obre uns espais de debat o es presenta a debat. Pues potser és un motiu més per aquesta última part deixar-la en stand-by. Tindrem temps de veure-ho, escoltar l'opinió de la gent, escoltar l'opinió dels gent que està vinculat directament a la festa, la gent que la viu, a veure què diuen i també l'oportunitat o no d'aquest moment. Demanaríem això, sisplau. Gràcies.
Gràcies, senyor Roig. Senyor Magí Almirall.
Bé, sí, es tracta de rehabilitar patrimoni, com bé va dir la comissió informativa, i és el que fem. O sigui, rehabilitem un patrimoni que és l'escorxador. Aquesta és la proposta que portem avui. Podria rehabilitar-se altre patrimoni que no fos l'escorxador? La comissió ho ha estudiat. No ha arribat a estudiar tots els llocs que heu comentat ara, però sí que ha estudiat, per exemple, el Mercat Vell i ha considerat, i jo hi estic d'acord, en que l'espai és massa petit i dificultaria molt el conjunt d'activitats que es anava a fer. Després també Patronat, jo l'he mirat i per mida tampoc no compliria, perquè clar, si ens imaginem el Patronat de quan hi anàvem, diguem-ne, els que anàvem allà al cau o a fer teatre o els pallassos del diumenge al dematí, diguem-ne, tenia una mida, però després quan es va construir tot el de darrere, es va tirar a terra el pati i tal, el Patronat ja no, jo no crec que podria ser. Per altra banda, la possibilitat de Can Fals, efectivament Can Fals potser sí que té la mida i tindria el posicionament, però Can Fals també té altres projectes que la Diputació ens ha proposat, i clar, estem molt en mans de la Diputació, no estem parlant d'un espai nostre, sinó d'un espai seu, i en canvi doncs Escorxador entès com el conjunt de la zona Escorxador, que ha d'assegurar sense cap dubte que allà segueix havent un casal d'avis, i això és molt important, I a més és molt interessant perquè justament en un viatge dels que fa Benestar Social ara fa poc, el grup que va anar de viatge va anar doncs, en un museu i els avis, com que estaven en el casal al costat, feien de guies, per exemple, per les persones que en aquell moment, si no hi havia guies i tal, els avis s'oferien a ajudar i explicar l'activitat. I jo crec que aquesta connexió entre el casal d'avis i el centre de la festa li pot donar molta potència. A mi m'agradaria que votéssim el dictamen tal com ens l'ha proposat la comissió, diguem-ne, i tal com el portem, perquè aquestes coses, el que pot passar-nos és que es quedin en poc, diguem-ne, i vagi passant el temps i no prenguem decisions. Llavors, jo us demanaria que prenguéssim avui la decisió de l'escorxador. Si, per exemple, descobrim que hi ha un espai molt bo i ho descobrim a l'octubre, sempre som a temps de venir al ple municipal i canviar i decidir una altra cosa, perquè d'aquí a l'octubre no farem un projecte. Per tant, sempre som a temps de fer un canvi. Si treballem al setembre, a l'octubre, al novembre, sempre som a temps de fer un canvi de la decisió. Però per altra banda, el fet de que la comissió vegi que el ple tira endavant en un espai que ens han proposat i que ells ho veuen possible, doncs li dona força en el projecte i li dona ànims de que sí que es podrà fer. Contem que els diners que han de tirar endavant el projecte doncs no sortiran massivament ni en gran part, diguem-ne, de les pròpies arques municipals, perquè estan prou malmeses, sinó que han de sortir doncs d'altres institucions, de patrocinis i de moltes altres coses, perquè si no, diguem-ne, sí que seria impossible. I a més estic d'acord amb vosaltres doncs que una gran inversió per part de l'Ajuntament no correspon en aquests moments. Tot i així, la inversió que s'aconseguís doncs gràcies a subvencions i a implicació de patrocinadors i tal, aniria en el camí de que Sitges es visualitzés doncs com un poble de tradicions molt més enllà del seu poble, de ser un poble doncs magnífic en quant a platges i en quant a urbanisme del poble, que és molt bonic Sitges, però també la seva vida, la seva activitat social, les seves tradicions són una diferència, i això és el que volem que el turista, la persona de fora, el propi poble cada dia visquin més doncs aquestes tradicions. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Més intervencions? Senyor Roig.
Sí, bé, nosaltres no qüestionem l'escorxador. En tot cas, la pregunta que no se'ns ha contestat en aquest moment és alguns dels serveis en aquest moment bàsics que hi ha, quina idea hi ha cap on anirien. Per tant, això seria una qüestió. I després el que demanem és anem ja avançant amb l'idea del projecte, perquè penso que està ja molt acotada, però hi ha temes que en aquest moment no estan clars per tirar-los endavant. Entrar en aquesta aventura, en aquest acord d'avui, es pren un compromís econòmic, es pren un compromís de posar diners en el pressupost, i a més nosaltres no hem vist un estudi econòmic real, perquè amb els càlculs que hem fet això li significarà d'aportació anual, encara que amb alguns números que se'ns va donar l'altre dia volava sobre els 50.000 euros, entenem que està entre els 80 i els 100.000 euros per poder tirar endavant d'aportació, però bueno, això és un acord que si el ple el pren, doncs ja està, però que això significa que hi ha un compromís d'ordinari de per vida, malgrat el format que li donem. Per tant, són qüestions que s'han d'acabar de treballar i dissenyar molt millor, perquè l'acord que avui pren, que prenem, hipoteca pressupostos futurs durant molts anys. Per tant, no hi ha tota la informació en aquest moment sobre la taula per prendre. I per això el que demanaríeu més, que sí, que es comenci a treballar. No, és a dir, la idea està dissenyada i a mi em sembla correcta, podràs estar més participar-hi més o menys. Evidentment, ja s'han superat les discussions de si el bestiari, els gegants, etcètera, etcètera, s'han de poder veure o s'han de deixar de veure aquests dies a l'any. Per tant, ja és una discussió que ha fet la comissió. Jo participo bastant de moltes de les coses que han dit, però sí que quan hi entrem en l'aspecte més d'ubicació, més tècnic, entenc que no està prou madur el tema com per ara posant-se i prendre aquests compromisos. Per això, per respecte a la comissió que ha treballat durant aquest any, donar-los i felicitar-los del treball que ha fet i maduréssim l'altre. La nostra demanda ve per aquí. Per tant, si vostès entenen que no, són el govern, prenen les decisions, nosaltres no ens hi oposarem, en tot cas farem una abstenció i punt, res més.
Gràcies, senyor Roig. Senyor Mirall, vol contestar? Més que res per la pregunta que hem fet sobre els serveis que actualment hi ha.
Sobre altres ubicacions, bé, com he dit, el casal d'avis en cap moment es planteja canviar-lo d'ubicació, es planteja fer-lo compatible, i llavors Benestar Social, que són oficines municipals que hi ha a Benestar Social, doncs contem que anirem guanyant espais a l'Ajuntament, especialment aquí a la Casa de la Vila. Amb la rehabilitació de la Casa de la Vila guanyarem jo diria que més o menys el doble metres quadrats que estem usant a benestar social. Això significa, no significa que en si benestar social vingués aquí a la Casa de la Vila, però sí que significa que permetria una petita reorganització dels despatxos municipals de forma que es guanyaria aquell espai de benestar social. Respecte a les altres activitats i coses que es fan, doncs hi ha res més, perquè quedaria l'espai d'escenari que hi ha a l'escorxador quedaria per poder-se usar també a vegades amb coses que no fossin el propi centre, perquè s'oferiria també per altres coses.
Moltes gràcies. Una intervenció més? Sí, darrera intervenció, senyor Roig.
Hi ha un tema que, què vol dir compatible amb el casal d'avis? Què es pensa fer compatible entre un i l'altre?
Senyor Mirall.
Sí, compatible significa doncs, que, per exemple, puguis tenir a l'entrada del casal d'avis unes vitrines explicant coses de la festa, però que sigui el casal d'avis. O compatible pot significar que si en algun moment al disseny final, per exemple, hi hagués un bar, doncs el bar donés servei al casal d'avis i al centre d'interpretació de la festa. Compatible seria doncs, que el conjunt d'espais tinguessin, respiressin la festa major, tot i ser un casal d'avis. Però no va més enllà, els espais actuals de casal d'avis són pel casal d'avis. Gràcies, senyor Bany.
Gràcies. Si no hi ha cap intervenció més d'algun altre grup, passaríem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 13 vots a favor i 6 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació dels estatuts de l'Agència de Promoció Turisme de Sitges. Senyor Ignasi Garrigó, teniu la paraula.
Gràcies. Avui portem a ple el que és la modificació dels estatuts aprovats per l'Agència de Promoció de Turisme. Bàsicament el que fem és agilitzar el que és el procés administratiu, el Consell General... El Consell General en principi desapareix i segueix, es redistribueix el que és el Consell d'Administració i el Comitè Executiu. Moltes gràcies.
Gràcies. Intervencions per part dels grups municipals. Senyor Marquero, teniu la paraula.
Sí, gràcies. A grans trets, la modificació dels estatuts de l'agència és positiva en el sentit que simplifica els òrgans de direcció de l'ENS i incorpora sectors importants en la gestió turística de Sitges. Considerem positiu la incorporació al Consell d'Administració d'un representant del concessionari d'explotació de les platges, l'Associació de Platges en aquests moments, i un altre del Consorci del Patrimoni amb la gestió museística de Maricel Cau Ferrat i Romàntic. Aquest tema feia temps que estava sobre la taula i calia certament resoldre'l. Però aprofitant el debat, no estem satisfets del fet de perdre l'oportunitat de fixar un criteri clar i permanent sobre quins sectors poden o no estar representats a l'agència. Considerem que el criteri adequat és disposar d'un percentatge significatiu de la despesa turística corrent. En aquest sentit, segons l'últim estudi d'una coneguda escola de negocis de juliol del 2014 sobre la despesa turística de Barcelona, i a títol orientatiu, per Sitges, tindríem 34% compres, 23% transport, 21% allotjament, 10% restauració, 8% lleure i cultura. Ens quedaria un 4% d'altres. En aquesta línia, i seguint aquest criteri, vàrem demanar l'exclusió del sector de la construcció del Consell, ja que no té presència en d'altres òrgans comparables com Turisme de Barcelona, per posar un exemple. I per aquest motiu ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Passem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 9 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança municipal reguladora del deure de manteniment i conservació dels edificis d'habitatges. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, arrel del debat que ja vam tenir en el moment de creació de la comissió que havia d'elaborar aquesta ordenança, tan sols reiterar doncs, que davant de que en els últims temps hem detectat des del Departament d'Urbanisme un increment substancial de les peticions de declaració de runa d'edificis i hem fet palès doncs, que el parc d'habitatges al terme municipal de Sitges és força antic degut doncs, moltes vegades a la manca de manteniment. És necessari doncs, un foment de la rehabilitació d'aquests edificis i també recordar doncs, que aquest era un objectiu fixat en el pla de mandat del govern municipal. És per això que com a mesures a aplicar per fer front a aquest envelliment progressiu del parc d'habitatges portem a aprovació inicial aquesta ordenança que no és més que un recull d'accions per tal de fomentar doncs, les mesures de millora de la seguretat i habitabilitat dels habitatges i així reduir el número d'expedients de declaració de runa. També cal recordar que les ordenances fiscals dels darrers anys ja han incorporat un seguit de bonificacions per incentivar doncs, la rehabilitació d'habitatges i incorporar instruments de sostenibilitat ambiental o de millora de les edificacions. Nosaltres entenem que una correcta tasca de manteniment permet la conservació dels edificis en bon estat d'ús i conservació i d'aquesta manera allarguem la vida útil dels aliments i sistemes que l'integren. El manteniment preventiu té un cost, és cert, però és molt més inferior que el cost d'inversió que cal realitzar quan s'ha de substituir totalment els elements constructius que s'han deteriorat o en el cas final de l'edificació quan es declara una runa, s'enderroca l'edifici i se n'ha de construir de nou. Entenem que és important en el marc de les competències que com a municipi ostentem promoure aquest deure de manteniment i conservació dels edificis d'habitatges, ja que això ens permet doncs, tenir un parc d'habitatges més segur i amb unes condicions d'habitabilitat millors. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet.
Des de la CUP, en aquest punt i en els tres propers, que són aprovacions inicials respecte a aspectes d'urbanisme, ens abstindrem per poder estudiar bé aquests punts i poder emetre un vot o al·legacions en el cas de que calgui. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyora Núria García, tenim la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. El grup municipal socialista ens abstindrem també en aquesta aprovació inicial d'aquesta ordenança perquè hi trobem a faltar alguns punts i presentarem al·legacions i els voldríem demanar que si es pot publicar en el mes de setembre per poder tenir més marge, un mes més, per poder presentar les al·legacions, així com ho hem fet amb altres ordenances.
Bé.
Senyor secretari.
En principi no. En principi s'hauria de publicar en una tramitació ordinària, dues setmanes, si és estiu, bueno, no sé, es pot prendre l'acord de publicar-ho més tard, sí.
Senyora Redondo.
A veure, el que podem oferir és nosaltres enviem a publicar tenint en compte que el mes d'agost és pràcticament inhàbil i que segurament doncs, la publicació es portarà a terme en el mes de setembre. Però clar, esperar-nos enviar-ho al mes de setembre, això és el que no podem fer. Però sí...
Publiquem més tard. La publicació serà una mica més tard i així hi ha temps per...
D'acord, era això, a veure si podíem allargar-ho per...
Agafant poder... l'esperit de la proposta,
sí,
no
sí.
Com a ús habitual, Agafant l'esperit de la proposta.
Gràcies.
Alguna intervenció més d'algun grup municipal? No, doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictament per 10 vots a favor i 9 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual número 24 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en referència al Pau 14 Puig d'en Boronet. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest punt portem a aprovació inicial aquesta modificació puntual 26 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en referència al Pau 14 Puig d'en Boronet. Hem considerat procedent modificar la connexió prevista entre els dos trams d'urbanització de l'àmbit del Pau 14, Puig de Moronet, substituint el vial previst pel planejament vigent per una pista forestal. Aquest projecte ha estat promogut per part del president de l'Associació de Veïns de Quim Mar i l'Ajuntament, el govern de Sitges ha decidit doncs, estudiar aquesta proposta i donar-li tràmit. La proposta que es planteja és aquesta, no és aquesta supressió total del vial, sinó la conversió en una pista forestal que de moment, tal com vam compartir també amb el president de l'Associació de Veïns, fem aquesta aprovació inicial, no obstant, hi ha d'haver ara, entre l'aprovació inicial i provisional, reunions amb Urbanisme de Generalitat, reunions amb Medi Ambient de Generalitat, Diputació perquè està proper a Espai Natural i per tant el projecte que s'aprova inicialment en aquest ple doncs pot patir modificacions al llarg de la seva tramitació que per una banda facin que el projecte executat sigui més viable i en segon lloc que sigui més econòmic. Amb acord amb el president de l'Associació de Veïns vam creure oportú aprovar-ho inicialment en aquest ple, ja que quan es porta a terme una modificació de pla general aquest és un procés llarg i endarrerir aquesta aprovació inicial al ple de setembre doncs comportava que la situació urbanística que crea doncs crea angoixes en els veïns del Puig d'en Boronet doncs es dilatava més en el temps. Per tant, hem acordat aprovar-ho inicialment en aquest ple i doncs, si s'han d'incorporar esmenes, doncs, incorporar-les entre la fase d'aprovació inicial i la provisional.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Estaríem d'acord amb la proposta en el sentit de rebaixar la càrrega, perquè creiem que és innecessari doncs, mantenir aquesta amplada de 8 metres del carrer del Puig d'en Boronet fins a Garrofers. Sí que posaríem sobre la taula, si caldria en aquest període d'esmenes, fer alguna proposta en el sentit d'algun tipus de rotonda, ja que queda sent un carrer sense sortida, doncs plantejar veure si amb la nova pista forestal cal fer algun altre tipus d'intervenció per veure sí que el millorar en el sentit de, ja que hi ha es baixen les càrregues, doncs aprofita aquesta diferència per potser fer algun altre tipus d'intervenció que millori tota aquella zona. Per tant, posaríem sobre la taula i tindrem una extensió.
Gràcies. Més intervencions? Senyor Carretero, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forts. A veure, el nostre grup, quan ha arribat a aquest punt, que és un punt, bueno, és un tema que ja porta bastants anys sobre la taula, que s'ha debatut en altres ocasions i que avui doncs, passa a aprovació inicial una modificació puntual de la qual el que ens hem trobat quan hem anat a preguntar precisament als veïns que estan afectats directament per aquest tema és que no estaven suficientment informats o més bé pensaven que la cosa anava per altra banda. Jo la pregunta que li volia fer a la senyora Redondo és en el tema de la càrrega, que sí que tots estan d'acord de que s'havia de reduir evidentment la solució que contemplava el POUM respecte a la modificació que avui passa, doncs sí que hi ha una rebaixa de la càrrega, però aquesta càrrega realment com es contempla la seva repartició? És entre els veïns afectats, és entre tota l'organització o és entre tots els veïns de Sitges? Perquè si estem parlant d'una pista forestal, entenc que és un servei doncs, no únicament per als veïns que estan afectats directament a aquest sector, sinó que és un benefici per tota l'organització i inclús és un benefici per tots Sitges. Perquè bueno, és un element per poder en cas de que n'hi hagi doncs, un incendi o que n'hi hagi qualsevol cosa doncs, puguin accedir els serveis forestals, els serveis de seguretat, etc. crec inclús, crec, i això potser vostè m'ho pot confirmar, que la llei preveu que quan és un servei precisament que és per tota la comunitat, doncs aquest cost, encara que al POM sembla que recaïa sobre tots els veïns d'aquest sector, doncs es pot diluir o repartir entre tots, e inclús podria fer-ho directament l'Ajuntament sense cap cost, que de fi de comptes és el que està gestionant els impostos que paguen tots els lletans i per fer aquest equipament, perquè no deixa de ser un equipament. Aquesta és la pregunta, perquè el que ens hem trobat és que els veïns esperaven una cosa, els veïns d'aquest sector esperaven una cosa, i el que s'aprova avui és una altra. I vostè parlava d'angoixa, i jo penso que en els propers mesos, des d'aquesta aprovació inicial, doncs potser que es generarà més angoixa aquests veïns, perquè no saben exactament per on aniran a parar, o sigui, si li tocarà pagar 7.000, 8.000, 10.000 o 0 o què. En funció de la reserva de resposta, nosaltres ens posicionarem, perquè si la resposta és que solament per als veïns del sector, aquests veïns ens han fet arribar que no és el que ells esperaven, i per tant nosaltres votarem en contra i farem al·legacions per descomptat. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyora Redondo, si voleu contestar. Gràcies.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, el projecte que s'aprova inicialment en aquest ple inclou una conversió d'aquest vial en una pista forestal. Aquesta conversió redueix un 80% el pressupost d'execució de les despeses d'aquest PAU. No obstant, els serveis tècnics de l'Ajuntament i altres serveis tècnics d'altres administracions consultades consideren que és possible encara reduir molt més la despesa a fer per executar les càrregues d'urbanització, suprimint la pista forestal en la seva totalitat i al final del carrer elaborar una rotonda, i per tant doncs, com a única càrrega d'urbanització seria la d'executar una rotonda amb un cost molt, molt ínfim. Aquesta és la proposta que la regidoria d'urbanisme està treballant, i de fet creiem doncs, que podrà ser possible ja en l'aprovació provisional tenir fixat aquesta proposta. No obstant, la pressa una mica per aprovar inicialment en aquest ple és perquè fins al mes de setembre no tornem a tenir un altre ple i engegar un procés urbanístic d'una modificació de pla general que té la seva tramitació llarga i feixuga amb consultes a diferents administracions, doncs creiem pertinent doncs, iniciar-la en aquest mes de juliol. El que em comentava vostè de repercutir el cost d'urbanització a tota l'urbanització o a tot el municipi de Sitges, com bé sap, doncs el pla general, el pla d'ordenació urbanístic municipal contempla diferents figures de planejament derivat, com són els PAUs, que el que estableixen és delimiten un àmbit, i en aquest àmbit doncs, els propietaris afectats han de contribuir a executar el seu càrrec les despeses d'urbanització. No obstant, en aquest cas, el fet de que en un moment inicial aquesta càrrega urbanística fos molt important, perquè havien d'executar un vial amb un espai de fortes pendents, connectant dos carrers que per la diferència de pendents suposava fer una obra pública d'un gran impacte, entenem que amb aquesta supressió d'aquesta càrrega i reconversió en pista forestal o només rotonda, que és pel que treballarem, implicarà un cost molt, molt, molt reduït pels veïns del sector. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyor Carretero.
Sí, bé, per la seva resposta entenc llavors que la seva intenció és repercutir, encara que sigui molt, molt baix, el cost solament entre els veïns afectats al PAU. A mi m'agradaria que poguessin concretar una miqueta més de què estem parlant, perquè aquests veïns realment doncs, mereixen sàpiga aquesta informació. O sigui, si és la pista forestal, de què estem parlant? De què estem parlant per veí? I si és, en el millor cas, que tampoc ens ha assegurat una rotonda, que bueno, una rotonda pot ser doncs, de 10 metres, de 18 metres, de 20 metres, i pot, ser, i pot tenir un cost doncs, variable. De què estem parlant? De què estem parlant? Perquè clar, és que els veïns, en comptes de no estar angoixats, amb la poca informació que disposen, pel que nosaltres hem comprovat, s'angoixaran encara més. Nosaltres ja, ja li diem que si aquesta és la proposta de que sigui repercutit solament als veïns afectats, nosaltres no votarem a favor a aquesta aprovació inicial i farem les al·legacions també jurídicament sustentades perquè aquest cost pugui ser assumit per l'Ajuntament o inclús s'ha repercutit entre tots els veïns de l'urbanització o en el seu cas en els veïns de Sitges. Gràcies. O sigui, la pregunta que li faig és de què concretim és, de què estem parlant.
Gràcies, senyor Carretero. Senyora Larredondo.
Gràcies. Bé, tots aquests detalls que vostè em demanen normalment estan inclosos en un projecte de reparcel·lació i en les despeses d'urbanització que, evidentment, com que els promotors d'aquest pla han de ser els propis propietaris, doncs no tenim a disposició. No obstant, el que sí que m'agradaria doncs, posar de manifest és que en aquest moment estem portant a terme una aprovació inicial i la voluntat d'aquest Ajuntament i donat doncs, que el president de l'Associació de Veïns ha sigut l'interlocutor que hem tingut fins a data d'avui, però si vostè em comenta doncs, que hi ha altres veïns doncs, que volen més informació, que tenen neguit per saber quin és el projecte, ens oferim i m'ofereixo jo personalment a anar a parlar amb ells, explicar el projecte i sentir les seves sensibilitats. Pensem que el projecte en si no queda fixat per part de l'Ajuntament fins que no es produeix una aprovació provisional i aquesta no es portarà a terme fins que aquest govern hagi vist un màxim consens sobre la solució prevista. I si cal, inclús fer una nova aprovació inicial perquè doncs, les modificacions són prou significatives, evidentment es farà. És a dir, nosaltres busquem, com hem buscat sempre, el màxim consens. La unanimitat en temes urbanístics és molt complicada, però el màxim consens en la solució proposada. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? No, el senyor Carreter ja ha fet ús dels tres torns. Primer i dos següents. Dos? Doncs, perdoni, m'he descomptat. Té ús d'un tercer i de retorn. Disculpes.
Molt bé. Bé, nosaltres recollim aquesta bona voluntat, però penso que més bona voluntat hauria sigut doncs, portar aquí a aprovació inicial una cosa més de consens, que no tenia ara que canviar una proposta que sembla ser que bueno, es fa per intentar estalviar temps administratiu, pels processos, etc. Però realment és que nosaltres a l'hora d'aquest acord ens tenim que cenyir al que posa l'acord en el qual no estem d'acord. No estem d'acord perquè realment doncs, hem pogut comprovar que els veïns no estaven prou informats. Jo el que li demano ara un compromís és que convoqui una reunió d'informativa sobre aquest projecte, aquesta modificació puntual, solament amb els veïns afectats. Els veïns afectats perquè sàpiguen exactament de què va el problema, de què va el tema i de quines són els detalls i, a més, li aporti doncs, a cadascun quin és el cost que li repercutirà. I llavors vostè podrà comprovar si estan d'acord els veïns o no estan gens d'acord i si tenien aquesta informació o no la tenien. Però aquesta reunió jo li demano que es comprometi a fer-la abans de l'aprovació provisional que vostè em comenta. I nosaltres inclús ens comprometem a posar-li en contacte amb aquestes persones. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Sí, bé, amb això haig de dir que, referent a aquest assumpte, hi va haver la Junta de Portaveus Ordinària la setmana passada i el primer punt de l'ordre del dia va ser precisament el Pau 14, Puigdemoliner, que estem parlant, en el qual, d'una manera diguem extraordinària, es va convidar els representants de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de Quim Mar, va venir encapçalada pel seu president i, si no recordo malament, pel seu vicepresident, i també va venir l'arquitecte que ha redactat aquest PAU per part de l'Associació de Veïns. I va exposar la proposta davant de tots els portaveus municipals, haig de dir que en aquell moment el portaveu del Partit Popular no hi era,
i es va poder fer les preguntes al voltant en què consistia i com aniria la qüestió més tècnica. No es va parlar en cap moment, això sí, dels imports exactes de les càrregues. Això sí que no es va parlar. Però sí que haig de dir que hi va haver una explicació per part de l'associació de veïns, perdó, dels representants de la junta directiva de l'associació de veïns, que van venir expressament a informar els portaveus sobre aquesta proposta, sobre aquesta iniciativa, i a més amb representació tècnica, perquè tot allò més enllà de les explicacions que avui acaba de fer la regió d'urbanisme i l'equip tècnic de l'Ajuntament, el punt de vista del redactor, que diguem del Pau pròpiament, per part d'encàrrec de l'associació de veïns. Alguna intervenció, algun grup municipal diferent que no ha intervingut fins ara? Sí, si vol contestar, senyora Lina Redondo, la pregunta si hi haurà una reunió amb els veïns. De fet, la reunió s'ha produït perquè hi ha hagut l'associació de veïns que la representa.
No, a veure, de fet la voluntat és aquesta, és de fer, ja li vaig transmetre a la regidora del Partit Popular la setmana passada quan ens vam reunir per explicar una mica com havia anat tot el procés, i la voluntat d'aquesta regidoria és mantenir una reunió amb tots els veïns afectats, no esperar-nos a l'aprovació provisional, sinó fer aquesta reunió durant el mes de setembre, i perquè crec que són tots els propietaris afectats de l'àmbit els que han de tenir veu i vot en com procedir amb aquest tema. Gràcies.
Gràcies. Una pregunta, senyor secretari. Si hi ha algun regidor que per veïnatge pot tenir alguna càrrega amb aquesta qüestió urbanística, hi ha algun inconvenient en la votació?
Sí, normal.
No. Només que sí, sigui del barri, per això ho dic.
Normalment, si és un... El planejament general afecta molt, però si és un sector molt determinat, sí que és recomanable l'abstenció, en la mesura en què és un interessat directe i incorre en la causa de l'article 28 de la llei 3092.
Molt bé, fet aquest aclariment, hi ha alguna intervenció, algun grup municipal que no hagi parlat? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial del Pau 14. Vots en contra. Abstencions.
Sí, l'aprovació del planejament urbanístic requereix majoria absoluta per l'aprovació. Són 10 vots a favor, 2 vots en contra i 7 abstencions. Per tant, no queda aprovada la modificació del planejament.
Amb absència de regidors, també?
La majoria absoluta són 11 vots. La meitat més un dels vots presents, encara que no hi hagi gent.
Dels presents o
del nombre absolut de membres de la corporació? És a dir, a Sitges sempre la majoria absolut són 11 vots a favor, independentment de que hi hagin 15 persones. La majoria simple sí que és la meitat més de la meitat dels que voten.
No, el dubte era si era dels presents o de la totalitat del plenari.
No, és la majoria absoluta es compta respecte de la totalitat del plenari.
Passem doncs al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança municipal de planificació del paisatge urbà. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. A veure, portem a aprovació inicial, en aquest punt, l'ordenança municipal de planificació del paisatge urbà. Entenem amb aquesta ordenança que la responsabilitat municipal en la gestió de la formalització de la ciutat comporta la responsabilitat sobre la qualitat del paisatge. Aquest procés comporta en el planejament i continua amb la definició de l'arquitectura de les edificacions. Existeix, doncs, la necessitat de crear un mecanisme, que actualment no tenim, que permet incorporar als expedients administratius aquesta sensibilitat pròpia del municipi. L'ordenança s'ha d'entendre plenament emmarcada en els continguts de la Carta Europea del Paisatge, i és així partint de la posada en valor del paisatge urbà del municipi de Sitges. En el mateix temps, es vol regular, en el sentit habitual del terme, que aquesta ordenança pretén estimular la col·laboració dels agents en l'objectiu de fons de posar en valor el paisatge urbà. És a dir, no som només les administracions les encarregades de definir com ha de ser el paisatge urbà, sinó que són tots els subjectes, tots els agents que interprenen, que intervenen en el procés de definició de la ciutat, els que s'han de corresponsabilitzar d'aquesta matèria. Per tal de donar resposta a la sensibilització pel paisatge urbà, entenem que cal crear i al mateix temps dotar d'una eina de planejament vigent, d'una eina útil al planejament vigent per una pràctica arquitectònica amb aquest instrument de sensibilització, gestió i control dels projectes arquitectònics. En aquesta ordenança, bàsicament, fixem diferents punts, és una refosa de diferents punts i elements que considerem que són importants a regular, que el Pla General en la seva normativa urbanística no defineix de forma concreta i, per tant, deixar-ho tot a les mans i criteris d'interpretació dels tècnics que presenten els projectes a l'Ajuntament de Sitges, doncs a vegades és una mica és millor doncs, que realment tinguem una eina normativa que ens permeti dirimir quins projectes s'adequen o no a l'excel·lència de paisatge urbà que busquem pel municipi de Sitges. En aquesta ordenança bàsicament estem regulant en un primer lloc les condicions dels cossos exteriors. Creiem que actualment no hi ha normativa específica que ho reguli, tot el que són tribunes, miradors, també d'elements sortints, com poden ser cornisa, ràfecs, motllures, altres elements tècnics de les instal·lacions. Amb el nou codi tècnic d'edificació hi ha hagut una proliferació d'elements tècnics que per mandats legals s'han hagut d'incorporar en les noves edificacions, que en quant als criteris estètics moltes vegades doncs, poden arribar a molestar. Per tant, enteníem que era necessari regular aquesta instal·lació d'aquests elements tècnics perquè doncs, quan des del carrer es mira una edificació, doncs tots aquests elements no es puguin veure. També hem intervingut en el tractament de les parts externes de l'edificació. En aquest punt vull dir que s'ha produït un extens debat sobre quin tipus de revestiments s'havien de permetre en el municipi de Sitges. El municipi de Sitges, històricament, ha mantingut una singularitat doncs que si la comparem amb altres municipis de la costa catalana podem doncs, agrair la feina que tots els arquitectes municipals que han anat passant a l'Ajuntament de Sitges al llarg dels anys i tots els promotors que han anat edificant han aconseguit doncs, mantenir aquesta singularitat pròpia del municipi. Si bé és cert que en el Pla General del 2006 tots aquests criteris estètics no van quedar prou concrets i actualment preveient que es pot donar en els propers temps un creixement urbanístic important en el sector del PPU, hem cregut necessari regular-los. Aquest tipus de revestiments bàsicament els fixem en revestiments de pedra natural i colors i també establim una franja de colors que poden anar dintre de la gamma dels blancs, ocres i terrossos. Així és evitant doncs, començar a veure proliferar edificacions amb colors estridents que trenquin aquesta singularitat que tenim en el nostre municipi. Altres punts importants d'aquesta normativa fa referència a altres aspectes menors, com poden ser doncs, tot el que són estenedors a les cases o xamanelles, i en aquest punt lligant-ho també al punt anterior que he dit de les instal·lacions, sabeu que la ubicació d'aquests elements a les comunitats de propietaris sol generar molt debat i oposició i per tant incorporem en aquesta ordenança un criteri que fins ara doncs, no s'havia vist en normativa municipal, almenys al nostre municipi, que és dir, quan un privat vulgui incorporar una xamanella, una sortida de fums per la seva activitat dins d'una edificació, caldrà comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris. Això la normativa civil ja ho preveu, però moltes vegades, com que la normativa urbanística general no ho preveia, doncs teníem dificultats per exigir aquest acord, aquest document. Altres punts de la normativa que hem volgut deixar regulats és el tema dels rètols de les activitats econòmiques. Hem vist que, tot i que anteriorment hi havia normativa que regulava aquest aspecte, en els darrers temps estem mancats d'aquesta normativa i actualment hem fet una previsió de que les activitats comercials podran dotar-se d'un sol rètol per activitat i que haurà d'estar integrat a l'edifici. Aquelles activitats desenvolupades en edificis inclosos dintre el PEPAC, dintre el Catàleg de Patrimoni, a més, se'ls requerirà doncs, una integració més qualificada que en edificis que no estiguin inclosos en el PEPAC. Més coses. Això era una mica detall dels punts de les condicions de cossos exteriors, en les condicions interiors de les edificacions. També regulem tot el que són patis d'illa. Estaven mancats d'una regulació específica sobre el que es podia desenvolupar o no a l'interior dels patis d'illa. Moltes vegades, per la pròpia localització del pati d'illa, a vegades hi ha zones verdes interiors que, si aquest tema no està ben regulat, es poden generar conflictes entre els ciutadans que gaudeixen de la zona verda i els propietaris o ocupants dels habitatges confrontants. Preveiem una regulació dels usos a desenvolupar en els patis d'illa per evitar molèsties veïnals i també regulem el que es pot incorporar en cobertes planes inclinades per tal d'evitar l'impacte visual des del carrer en aquests llocs. Un altre dels punts que hem cregut necessari regular és el tema dels enderrocs. A l'actualitat ens trobem que s'estan produint molts enderrocs, lligat una mica a l'ordenança que havíem comentat anteriorment. Hi ha edificacions que per el seu estat ruïnós exigeixen un enderroc i fins ara doncs, no teníem mesures per assegurar la protecció i que en aquella parcel·la que ha quedat enderrocada quedés ben tancada i amb unes condicions de salubritat idònies. Constantment rebem sol·licituds i queixes veïnals de solars en què doncs, proliferen rates o altres tipus de brutícia i per tant doncs, hem previst unes tanques idònies per evitar aquest aspecte. També un altre dels punts importants que volem regular en aquesta ordenança és el punt dels ascensors. Creiem que Sitges ha de fer una aposta ferma en la instal·lació d'ascensors en aquells edificis que per la seva condició històrica, per la seva antiguitat, no en tenen i doncs, moltes vegades els residents d'aquests edificis són persones amb mobilitat reduïda o gent gran que tenen greus dificultats d'accés al seu habitatge. En aquest punt hem incorporat un apartat en el que obrim una mica les possibilitats d'instal·lació d'ascensors per intentar que tots aquells edificis que vulguin instal·lar un ascensor doncs ho puguin fer. Evidentment, aquestes són unes previsions que probablement es podran incorporar en la majoria dels casos. Sempre quedarà alguna excepció en la que tècnicament no s'hi podrà fer front. Però creiem que amb aquestes eines, tots aquells edificis que fins a data d'avui no havien pogut instal·lar ascensors, ho podran fer. Altres punts més menors que també tractem són els temes de les tanques de protecció d'obres. També doncs, Sitges durant uns anys no hi ha pensat en molts d'aquests punts perquè la ciutat anava creixent de forma que quan algun promotor iniciava una promoció al cap de pocs mesos l'havia acabada, la posava en venda i el procés immobiliari era molt ràpid. Actualment ens estem trobant amb situacions greus com són edificis no acabats, edificis que poden suposar un risc de seguretat per a les persones i hem cregut oportú doncs, preveure aquestes situacions. Així mateix, també hi vinculat a aquest punt el tema de les grues. Fins ara la normativa que les regulava era bastant genèrica i hem cregut necessari doncs, marcar un règim més estricte pel que fa a les grues instal·lades al nostre municipi. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente.
Tan sols anunciar que estem preparant, valorant fer esmenes i per tant de moment ens abstindrem.
Més intervencions? Passem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial de l'ordenança. Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 9 abstencions.
Passem al següent punt, que és donar compte, si s'escau, de l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2014 sobre l'aprovació, si s'escau, del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'Agrupació de Defensa Forestal de Sitges i la Federació d'ADFs del Penedès-Garraf per la gestió i l'execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals 2014-2017. L'annex del 2014 i el programa tècnic 2014 del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, tan sols iniciar dient que tots som conscients que els incendis forestals suposen un risc per persones, béns i espais naturals i aquest govern ha fet grans esforços per prevenir aquests danys causats pels incendis forestals. En primer lloc, dir que s'ha fet una definició i neteja de les franges forestals de les urbanitzacions. Ho va iniciar el meu company regidor de Medi Ambient, Ignasi Garrigó. Des que soc responsable del Departament de Medi Ambient hem continuat fent aquesta tasca. També hem netejat parcel·les públiques interiors d'urbanitzacions, moltes amb ajuda de la Brigada Municipal i altres demanant subvencions a la mateixa Diputació. I també estem fent permanentment requeriments de neteja a solars privats per evitar el risc d'incendi. Entenem que en el municipi de Sitges, en el que estem envoltats d'espais naturals protegits i d'altres espais naturals, és important fer una tasca de prevenció d'incendis, ja que és l'única tasca que ens assegura doncs, que no es produeixin aquests fets. No obstant, i a mesura que hem anat treballant tots aquests passos, ens hem donat compte que calia fer un pas més i també amb les diferents reunions que hem tingut amb Diputació, amb el Departament d'Espais Naturals de Diputació sobre la temàtica d'incendis, vam creure oportú i ells han cregut oportú establir un conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'ADF i la Federació d'ADFs del Penedès-Garraf. Això és així i s'ha produït en diferents municipis aquest conveni, ja que en l'actualitat tenim bàsicament quatre plans en matèria d'incendis, el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, el Pla d'Actuació Municipal en Emergències per Incendis Forestals, el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals en Urbanitzacions. Molts d'aquests plans ens porten a que doncs, la gestió pública contra el foc no pugui arribar a ser eficient i hem cregut doncs, necessari establir un conveni marc més ampli i de durada també més àmplia perquè moltes de les actuacions que es poden fer en matèria de prevenció d'incendis no poden ser previstes amb límits temporals d'anualitats. Necessiten un temps molt més ampli per madurar, per planificar i això era necessari. Bé, bàsicament el resultat d'aquest conveni, nosaltres pensem que ens portarà a una optimització dels recursos de les diferents administracions, tant de Diputació com de Generalitat, com també de les ADFs i també del mateix Ajuntament. I amb aquesta optimització podem tenir més recursos per destinar doncs, a altres accions que fins ara doncs, no s'havien portat a terme per doncs, reduccions pressupostàries. També ens portarà a una millor coordinació entre els agents responsables de la prevenció del foc i també ens portarà, evidentment, a ser més eficients en la lluita contra el foc, que és el que penso que busquem tots plegats. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups. Passem doncs al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'avantprojecte per la nova pavimentació, enllumenat i barana al passeig de la Ribera de Sitges. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies. Gràcies, senyor Batlle. Bé, durant aquesta legislatura han estat poques les inversions que aquest govern municipal ha pogut desenvolupar. El deute rebut i les limitacions pressupostàries ens han portat a reduir a la mínima expressió les possibles inversions fetes en el municipi de Sitges. No obstant, aquest govern sempre ha tingut com a objectiu principal i és plenament conscient que Sitges, com a municipi turístic, sent aquesta activitat econòmica el motor econòmic de la nostra vila, necessita tenir una façana marítima cuidada i en òptim estat. I és per aquest motiu que tant des de la regidoria de platges amb el procés de regeneració de les platges de Sitges que s'ha portat a terme en els últims mesos i altres projectes que estan treballant, i també un nou projecte que ara portem a aprovació, l'avantprojecte en aquest ple, seria el del projecte integral de pavimentació, enllumenat i barana al passeig de la Ribera de Sitges. Aquest projecte és un projecte integral que es vol desenvolupar en fases, ja que doncs, les limitacions pressupostàries no han desaparegut, continuen sent-hi, però som molt conscients que hi ha un dels aspectes d'aquest passeig que necessita doncs, un recanvi urgent. Aquest aspecte és la pavimentació del passeig i també l'enllumenat. I aquests dos aspectes, la voluntat d'aquest govern seria poder-los millorar en els propers mesos. Ara aprovem aquest avantprojecte global, per tant doncs hi haurà diferents punts que es deixaran per a altres anualitats, com podria ser la barana o una reforma més integral d'altres punts, però creiem que és important ja tenir assentades les bases i que hi hagi el màxim consens de com volem que es renovi el passeig del nostre municipi. Jo crec que gràcies.
Gràcies. Intervencions dels grups. Senyor Driapet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP entenem necessària aquesta actuació, però no prioritària, sobretot veient la situació actual del consistori i de moltes famílies de la nostra vila. Tot i així, com veiem que hi ha aspectes que atenen a la legalitat, com pot ser el cas de l'enllumenat, ens abstindrem en aquest punt. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies. Vam poder escoltar les explicacions en junta de portaveus de l'arquitecte, en aquest cas de l'arquitecte, el senyor Ramon Fuster. Veiem que hi ha un plantejament que podem considerar bo. Ens agradaria saber si en algun moment podem obrir el procés de participació ciutadana algun tipus de decisió que es pugui prendre, perquè crec que valdria la pena obrir-lo. Amb tot, en aquest moment no estem posant diners sobre la taula encara, sinó que estem posant un projecte. Entenem que toca remodelar-lo perquè la veritat és que està fet molt malbé. Per tant, teniu el recolzament d'aquest grup.
Gràcies. Hi ha alguna intervenció més d'algun grup municipal? Bé, simplement perquè quedi una mica clar, el que ara anem a sotmetre a votació és un projecte, no és l'execució ja d'aquest projecte, sinó deixar el projecte aprovat de la reforma integral de la zona del passeig de la Ribera que va del capdavall del carrer Sant Pere, de la baixada,
del segon espigó fins a la platja de l'Estanyol pel cantó de mar. És a dir, el cantó enrajolat del passeig, perquè ens entenguem, on es fan les revetlles de festa major, on es posen els embalats de les fires, que, com vostès poden comprovar, les rajoles estan molt malmeses, l'enllumenat està fora de normativa, els jardins tenen deficiències, la barana té deficiències, tot i que es va reparant per aguantar la situació, però necessita d'una reforma integral. Aquesta reforma integral s'ha projectat per fases, l'enrajolat és una cosa, l'enllumenat és una altra, l'actuació en els jardinets és una altra. Es respecta la primera actuació dels anys 60 de pedra natural que hi ha al cantó de mar, absolutament tocant a les platges, aquesta respecta tal qual està, i el que es fa, doncs, això, és aprovar-ho per fases, que a mida que hi hagi finançament, o bé per aportació municipal en els diferents pressupostos, o bé via subvencions, es puguin anar desenvolupant les fases. És això el que anem a votar ara, el que anem a sotmetre a votació. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 18 vots a favor i una abstenció.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de les conclusions de la Comissió d'Investigació de l'Atlàntida. Senyor Magí Mirall, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, puc dir que és un honor presidir una comissió d'investigació, però també puc dir doncs, que ho considero un tema molt seriós, molt delicat, un tema molt important que hem estat treballant durant tot aquest temps. El tema de les obres al redor de la discoteca Atlàntida és un tema molt judicialitzat i les conclusions que presentem tenen en compte doncs, aquesta judicialització, és a dir, les conclusions que portem avui a ple són unes conclusions que agafen com a base no només les opinions i les idees que les persones que s'han avingut a venir a la comissió ens han pogut explicar, sinó que agafen com a base doncs, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, la sentència judicial que hi ha hagut ara fa molt poc, ara fa un mes hem tingut una sentència judicial que ens dona indicacions clares de judicialment com es visualitza el que va passar i aquestes conclusions doncs, intenten ser el màxim de clares en aquest sentit. I què diuen les conclusions? Bé, les conclusions diuen que la feina va ser mal feta. La feina va ser mal feta potser per una moltes ganes de poder tenir aquesta discoteca Sitges. Jo no dic que les persones que van fer malament la feina no tinguessin un bon fons, però la feina va ser mal feta i ho diuen tant la sentència judicial com els dictàmens de la comissió jurídica, i va ser mal feta perquè estava enfocada tota la feina a passar aquests tràmits d'obres d'una forma ràpida per poder-les fer efectives les obres. El que va passar és que, com diuen les conclusions, doncs va arribar un dia ja cap a la primavera del 2011 on la Fiscalia va requerir directament a l'Ajuntament què passava amb això, i llavors l'Ajuntament, amb una feina mal feta també, perquè el darrer dictamen, el darrer sentència judicial així ho indica, doncs es va tirar enrere i va fer un recurs que indicava el contrari, no? El contrari de tot el que s'havia fet fins aquell moment. Bueno, doncs això és el que tenim, això és el que està recolzat per les qüestions judicials, i jo com a president de la comissió el que vam aprovar amb la comissió doncs és que hi ha uns responsables, que els responsables són els CAPs. A mi, senyor alcalde, m'agrada dir-ho d'aquesta manera, els responsables són els CAPs i és el regidor. Inventar-te altres responsables, dir que no és la teva responsabilitat, doncs la responsabilitat en quant al que passa doncs és dels que estan en el tema i estan dirigint el tema. Més enllà, segur que la responsabilitat de treball es pot produir doncs perquè moltes vegades doncs, no s'ha tingut el temps ni la capacitat de fer una cosa, però no significa que no existeixi una responsabilitat, i així ho diuen les conclusions. I ja està, aquesta és la proposta de conclusions. més enllà d'aquestes conclusions, també els tribunals tenen un munt de papers sobre això, ens ha portat moltes hores tirant endavant i també ens ha portat molt de temps madurar-ho. I vull dir-vos doncs, que ha estat un plaer treballar per un tema així de complex, però també que ha estat un gran esforç. Potser jo diria que com a regidor ha estat el tema que m'ha representat un esforç més gran, però que crec que el poble de Sitges i el ple municipal té el dret de poder parlar de coses que passen a l'Ajuntament, i això és el que hem fet en aquesta comissió. I estic content de les persones que han vingut a parlar amb nosaltres, i també em sap greu no haver tingut l'ocasió doncs, de parlar amb altres, perquè així ho han decidit, perquè assistir a la comissió no és obligatori. I això és tot. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Marquero, teniu la paraula.
Sí, en tot cas faré una prèvia per separar els debats. Ens ha sorprès el posicionament de la CUP a la comissió. Pensàvem que s'abstindrien davant de dues propostes de conclusions clarament diferenciades. Entenia que si la CUP no ha proposat cap compareixença a la comissió, que si després de més de 9 hores de comissió no han fet cap intervenció, pregunta, comentari, segons les actes, llevat d'una molt concreta sobre la durada de la comissió, i que si finalment després de que aquest regidor hagi demanat reiteradament una valoració de possibles responsabilitats econòmiques per la institució no hagi obtingut resposta clara, llevat d'un probablement inexistents, com els deia, respecto, com no podia ser d'una altra manera, senyor Pet, però no comparteixo el seu posicionament de donar suport a les conclusions del govern. I separant això, perquè la CUP evidentment està a l'oposició i la comissió l'aprova el govern, avui vostès, el govern, han decidit tancar la comissió d'investigació de l'Atlàntida, comissió creada a l'octubre del 2012, instrument de fiscalització intern i extraordinari que aquesta corporació no utilitzava d'ençà la famosa sobre el trasllat de la caserna de la Guàrdia Civil a principis dels 90. Finalment, passat un any i mig, ens presenten unes conclusions amb l'estructura típica de la defensa d'un posicionament concret davant un contenciós judicial qualsevol. És evident que estan fetes per algun despatx d'advocats extern, que fins i tot li podrien posar noms i cognoms. Després de 9 hores d'interrogatoris, 7 declaracions orals i una escrita, aquestes conclusions no fan referència a res del que ha succeït a les diferents sessions, 8 en total, a banda, evidentment, de ser clarament tendencioses i esbiaixades, s'han fet obviant totes les declaracions fetes, ni una, folis i ni un trist comentari sobre les actes, que les tenim i evidentment no sé si són públiques o no, però els grups polítics les tenen. Així que la comissió no ha servit de res, a banda que tots plegats hem experimentat el pitjor de la política institucional local. La realitat la marquen les sentències i no aquestes conclusions polítiques, i aquesta realitat és favorable als antics responsables d'urbanisme. La de les sentències, la de la sentència, perquè només hi ha una. Però no tornarem a discutir sobre una llicència d'obres menors de reforç de vigues i forjats que afectaven una superfície de 110 metres quadrats, que és amb el titular que es va encapçalar la creació de la comissió. No, aquest evidentment no és el tema, perquè la realitat d'aquesta història és una altra. I ja que a vostès els ha convingut posar el focus públic en aquest assumpte, cal donar les explicacions pertinents. L'octubre del 2012, el PSC publicà un díptic que encapçalava amb «És hora de dir prou impostos». Sortia la foto dels quatre caps de llista de les formacions i a peu de foto posava «El gran engany». Vostès es van enfadar i opten en aquest aspecte per contraatacar mediàticament amb el famós titular a l'Eco sobre la imputació de l'exregidor Armand Paco. A partir d'aquí apareixen cartes de suport a l'exregidor i a finals de mes, octubre del 2012, vostès, per arrodonir el tema, porten al ple la creació de la comissió d'investigació. La comissió ha treballat a bon ritme durant el primer semestre del 2013, fins l'última declaració, la del senyor Raül Alberín, el 3 de juny del 2013. Dues hores intenses, molt aclaridores i de lectura recomanada a tothom que hi tingui accés a l'acte. A partir d'aquí, vostès desapareixen un any. Un any més tard, amb una comissió que ja havia exhaurit el termini oficial de 6+6 mesos, així doncs ja caducada, suposo que quan es notifiqui algú impugnarà l'acord del plenari, vostès, de sobte, ens envien una convocatòria per presentar les conclusions finals, convocatòria signada el 2 de juliol del 2014. Curiós, la data. Nosaltres, el PSC, per responsabilitat, hem presentat unes conclusions que ni surten esmentades en aquest dictamen plenari, d'un tema que ni ens ocupa ni ens preocupa, ja que un cop tancada la discoteca i sense cap expectativa clara de possibles reclamacions econòmiques fruit del seu tancament, ja només estem a l'espera que la propietat presenti algun nou projecte que s'adecui a la nova legalitat. Tots sabem que l'Atlàntida ha jugat un partit llarg i difícil, el de l'adaptació a la LIA, i exhaurint tots els terminis i pròrrogues previstes, finalment l'ha perdut. Queden els recursos judicials, però tot apunta, tenim una sentència, la del 5 de juny del 14, que la institució en sortirà ben parada. Aquí acabava una mica la intervenció i no volia entrar en temes tècnics, però m'ha sorprès molt la convicció que el president de la comissió feia sobre que aquestes conclusions responien a la sentència judicial i a les intervencions. Les intervencions, òbviament, no apareixen aquí. Per tant, es poden buscar tranquil·lament perquè no apareixen per enlloc de cap de les persones. I no volia entrar en temes tècnics, però hi entrarem d'una manera una miqueta desordenada, però perquè m'ha sorprès aquesta matització. A les conclusions, per exemple, que són llargues, diu amb un, el primer full, diu el do, bé, tramitació de l'expedient de disciplina urbanística, l'expedient de disciplina tal qualificant inicialment dites obres com a legalitzables, donant lloc al corresponent expedient de llicència de legalització i tolerant la continuïtat de l'execució, consolidació i terminació material de les repetides obres il·legals durant la tramitació d'aquest expedient. Parlava de l'expedient de disciplina urbanística. Sentència. La sentència diu, en una part, la resolució 694/2010 simplemente estipuló que las obras realizadas no eran manifiestamente ilegalizables y que por tanto no se derribarían inmediatamente, sino que lo que procedía era iniciar un procedimiento de legalización en el que con la intervención de diversos órganos se decidiese. Esta resolución no creó o dictaminó o legalizó ninguna situación. Tampoco lo fue la 644/2010. Era un principi de prudència. Vull dir, el que vostès diuen i el que diu la sentència s'assembla com a l'ou a la castanya. Segon apartat, que tampoc volia entrar, però és que la veritat és que m'han sorprès tremendament aquestes manifestacions. La segon apartat deia, l'otorgament de la llicència d'activitat de la discoteca Atlàntida, expedient tal, mitjançant resolució 8 de setembre i acte de control inicial favorable abril 11, excedint el termini màxim establert per otorgar la repetida llicència que expirava el 31 de gener del 2010. Primer punt. Ens en anem al seu... El seu propi informe diu, transcorregut el termini màxim d'adequació de 31 de desembre del 2010, per tant, la llicència i tots els tràmits es van fer en els terminis, certament exhaurint-los tots, però en els terminis adequats. Per tant, aquesta afirmació que vostès fan a les conclusions és falsa, agafant el seu propi expedient. Per posar una... Aquest dia és fantàstic. Diu, l'únic lloc on vostès en les seves conclusions parlen de la sentència, l'únic lloc, l'única sentència que hi ha sobre aquest tema, diuen, la resolució 3 de novembre de 2011, que declara el caràcter manifestament il·legalitzables de les obres de millora ampliació de la instal·lació discoteca, fonamenten els informes de la direcció general, i per la recent sentència del jutjat contenciós administratiu del número 9 del 5 de juny del 2004 que declara que les obres vostès han estat incapaços. Aquesta sentència el que està donant la raó és a l'antiga cúpula d'urbanisme. El seu expedient, el del 3 de novembre de 2011, senzillament és una desestimació d'un recurs de reposició. La sentència, lectura literal, diu: fundamentos de derecho. Primero, constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución 493/2011 de 26 del 5 del 2011, dictada por el Ayuntamiento de Sitges, recaída en el expediente tal 2010, por la que se deniega a la autora la legalización de obras solicitadas, siendo dicha resolución ratificada por Junta de Gobierno de l'anterior govern amb 6 del 7 de l'11. La sentència parla d'això i vostès a les conclusions són incapaços de reconèixer una sentència favorable a l'Ajuntament que parlava d'actes de l'antiga cúpula d'urbanisme. Per tant, ja els he dit el que els havia de dir. M'ha sorprès que diguessin que la resolució, que les conclusions s'adiuen amb la sentència i amb les conclusions de la comissió, perquè les no hi ha cap intervenció de la comissió i la sentència doncs ja ha explicat que parla d'altres coses. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions d'algun grup municipal? Senyor Driapet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP hem donat suport a aquestes conclusions, perquè ja des del principi, des de que va passar tots aquests fets, des de la CUP considera que el nyap fet des de la regidoria d'urbanisme va provocar una situació que va ser aprofitada per l'explotació de l'empresa de l'Atlàntida per crear una situació que vulnerava molt, que creava moltes problemàtiques pels veïns de la zona. En aquell moment jo era president de l'Associació de Veïns de Campell, per més dades, i havia rebut moltes queixes i a més moltes dubtes sobre aquesta situació, i havia creat una ombra de desconfiança i de dubtes sobre les formes de prendre les decisions de l'Ajuntament. No diem que fos un tema de cap vulneració legal, però sí que diem que el nyap fet per ja sigui per no saber, per no haver-ho fet bé o per el fet de no acabar de tramitar bé tot el procés, va provocar una situació que va crear una idea de vulneració de la idea d'igualtat a la nostra vila, de desconfiança en el propi municipi, en el propi consistori, i van creure que en aquest cas, vull dir, veient les conclusions presentades per l'Ajuntament, se deien molt més que nosaltres vèiem, i que les del PSC només volien passar de puntetes sobre aquesta qüestió. En el seu moment jo vaig prendre la decisió de, com a regidor, de donar suport, i aquest suport ha estat refrendat per l'Assemblea de la CUP, per tant nosaltres més explicacions tampoc tenim per què donar. Vull dir, però aquesta és la nostra posició i l'explicació de la mateixa.
Gràcies, senyor Driapet. Senyor Almirall.
Bé, jo crec que és normal també que vostè faci una lectura de la sentència pensant doncs, que li dona raó i que la feina va ser bona en l'anterior govern, però està clar que això no va ser una bona feina. Està clar que si hem tingut aquesta acció judicial ha sigut doncs, perquè s'ha discutit sobre si era correcte o no el tancament i per què corresponia. Està clar que aquesta discussió sobre si era correcta és per tota aquesta història, diguem-ne, si no haguéssim fet les coses d'aquesta manera no haguéssim arribat a un judici per tenir una sentència. Ara tenim l'avantatge, i això ens ho hem treballat, doncs que és positiva per l'Ajuntament. La veritat és que d'això no estic content, això és un esforç que ha fet la regidoria d'urbanisme i que doncs, que s'hagi guanyat aquesta sentència indica doncs que al final el tancament s'ha pogut produir correctament, cosa positiva. N'hi ha més encara per veure de sentències, i també pot ser que surtin altres d'una altra manera. En principi aquesta dona la impressió doncs, que al final ha estat correcta. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Una intervenció més. Senyor Marquero, teniu la paraula. Sisplau, sí, si poden el públic... Sisplau. El públic... mantenir silenci, gràcies.
La sentència, és que no la tornaré a llegir, era el primer punt de la sentència. Els jutges diuen sobre què fan la sentència i l'estan fent sobre una resolució de l'anterior equip de govern. És que em sembla tan obvi que no cal que discutim. Això és el que diu i qui vulgui mirar-la, aquí la tinc. I ens dona la raó. I evidentment aquesta discoteca s'està defensant de moltes coses. entre d'altres, de la imposició de sanció que va fer l'anterior consistori aprovada per aquest ple de 32.000 euros que encara no s'ha cobrat, perquè també està al jutjat. I és lògic que una empresa d'aquestes dimensions i d'aquesta potencialitat econòmica arribi al final en tot. En tot, administrativament, que és el que va fer amb la LIA, arribar fins a l'últim dia, de l'últim minut, i arribi al final amb tots els contenciosos judicials. Però el que no entenc és la falta de fair play polític amb la gent que en aquell moment va tenir la responsabilitat de prendre decisions difícils amb marcs legals complicats on hi ha molts interessos. I vostès no els hi ha interessat saber què ha passat o què no ha passat perquè no surt aquí. No surt aquí i miri que hi ha 9 hores de declaracions. No els hi ha interessat això. Vostès han fet la funció que havien de fer com a ajuntament, només faltaria, defensant la institució, però vostès els ha interessat el linxament i les conclusions per mi m'han decepcionat, perquè pensava que havien arribat a la conclusió que els antics responsables havien actuat com millor sabien o com millor podien en defensa dels interessos de la institució. I amb les seves conclusions són d'un linxament i d'una parcialitat i tan sesgades que evidentment entenc que vostès després de 9 hores no han evolucionat en aquest punt. I aquest és el retret que els hi faig. Vostès òbviament han defensat la institució amb les, i han de fer-ho i qui vingui haurà de fer-ho i jo crec que aquest tema acabarà bé per la institució, no tinc cap mena de dubte, en general, però vostès a la comissió d'investigació un element extraordinari no els hi ha interessat això. No els hi ha interessat, perquè jo ho he viscut, els hi ha interessat altres coses. El linxament polític d'una sèrie de persones que els hi han vingut bé. I aquesta és la realitat. Gràcies.
Gràcies. Senyor Mirall.
Bueno, no sé, jo voldria dir-li que justament, diguem-ne, no hi ha linxament polític, perquè, a més, doncs els càrrecs polítics no van venir, o sigui que això és el que tenim. No hem pogut parlar-ho amb ells, no hi ha hagut una declaració per escrit, hi ha hagut un escrit, és diferent. Si jo faig preguntes i tu me les contestes, tinc una declaració per escrit. Si tinc un escrit, tinc un escrit, que és una cosa diferent. Llavors, no passa res, jo ho entenc perfectament, que sigui això el que correspon, i fem unes conclusions al màxim d'agafades en aquests dictàmens i aquesta sentència que ha sortit. Jo crec que ens estem portant correctament, intentant explicar de la forma més planera possible, que no és fàcil per al volum que hi ha, doncs la problemàtica que s'ha produït. Més enllà, com li he dit al principi, no dubto de la bona fe, però sí que tinc clara la mala feina. Aquesta és la meva impressió. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor Marquero, si vol, té una darrera intervenció.
Sí, gràcies. Sí, bueno, de moment l'única valoració sobre la feina feta és una sentència i és positiva. Per tant, jo no sé les que vindran, però a dia d'avui la realitat és que el jutjat ha dit que la feina que es va fer per la sentència és positiva. I bé, ja li repeteixo, no ha estat una experiència bastant desagradable i jo esperava que vostès es resituessin. Nosaltres hem presentat unes conclusions perquè podia haver-hi algun tema administratiu o algunes millores per treure alguna cosa de positiva, però veig que vostès han continuat amb el seu esperit. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Senyor Ferran Ignasi Llombart, té la paraula.
Gràcies, Batià. Bueno, la reflexión que yo he hecho con los compañeros del grupo del Partido Popular de Sitges es que todas las conclusiones tal como las hemos visto redactadas van más centradas en recabar información de las actuaciones del pasado más que en evitar posibles actuaciones similares en el futuro, sean similares teniendo en cuenta un prejuicio que se puede causar ahora no habiendo sentencias adicionales como marcaba el señor Marquero, en donde solo existe una sentencia y en este caso es positiva en favor de las personas aquí posiblemente imputadas en una posible actuación irregular. En este sentido, lo que hemos encontrado es a faltar un planteamiento positivo en donde se implanten en este ayuntamiento, no solo en este ámbito, pero concretamente en este era el foco, en el área urbanístico, controles de gestión que nos garanticen al 100% y en este caso garanticen la integridad de la institución y que den esas garantías de confianza al ciudadano. Por tanto, quiero dejar aquí esta reflexión, así se me ha transmitido que lo haga, en el sentido de que no lleguemos, y no lo hemos calificado como un linchamiento a ciertas personas que en ese momento lideraban unas responsabilidades políticas, pero sí desacreditar en este caso, sin haber unas conclusiones judiciales todavía en sentencia firme, la capacidad de que este ayuntamiento sea capaz, y valga la redundancia, de poner esos controles de gestión para garantizar en el futuro que este tipo de situaciones se eviten. Y es verdad que no rozan la ilegalidad las actuaciones que ha llevado esta comisión, porque en tiempo y forma se han intentado llevar desde la propia institución hasta estas conclusiones, pero sí es cierto que han habido momentos en los que se había quedado en el olvido el llevar a resultado esta investigación, y ahora posiblemente que estamos a puertas de una nueva campaña electoral, pues a lo mejor de forma fortuita pues están aprovechando los resultados de estas conclusiones, como apuntaba el regidor del Partido Socialista de Cataluña, en contra de una serie de personas. Yo, dentro de la ética política que siempre ha caracterizado al entorno con el que he trabajado, recomendaría a todos los ediles de este ayuntamiento que recapaciten y que trabajen junto con los técnicos de la institución para que no se repitan este tipo de actuaciones ni en el ámbito urbanístico ni en ningún otro ámbito. Y esto no queda reflejado en ninguna área de estas conclusiones, porque solo se han recabado informaciones y se han hecho planteamientos en base a resultados jurídicos y resultados de actuaciones que han habido, no pensando en el futuro de la institución. Gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació. Vots a favor de les conclusions de la Comissió d'Investigació de l'Atlàntida. Vots en contra. Abstencions.
Queden aprovades les conclusions de la comissió per 11 vots a favor, 7 vots en contra i 2 abstencions.
Acabat l'apartat de dictàmens, passem al torn de precs i preguntes. No haver-hi mocions avui dels grups municipals. Té la paraula per la CUP el senyor Adrià Pet.
Val. Gràcies, senyor Batlle. La primera pregunta és sobre el pas de les barreres. Baixant cap a mar, la sortida a mà esquerra està ara mateix tancada per un desprendiment del mur de la via del tren. Avui hem vist que hi ha una bastida ja col·locada allà. Volíem preguntar si la reclu serà només d'aquell punt que s'ha caigut o es revisarà tota la barana, si és cosa d'Ajuntament o és de DIF, perquè tampoc ho tenim molt clar. I quan durarà aquesta actuació, bàsicament?
Si el senyor Lluís Marcial li contesta.
A veure, quan durarà no ho sé, perquè depèn el que continuïn amb el que estan sanejant. Avui, jo no hi he estat allà, però a les 8 del matí tenien que començar avui. Així vaig parlar amb els de DIF el divendres i em van assegurar i perjurar que avui començarien i que anirien sanejant. Ells continuen fins a tindre l'obra acabada. No sé exactament si més enllà està més podrit o no està més podrit i si cau o no cau, perquè pot haver vicis ocults. Gràcies.
Gràcies, seguim.
Gràcies, senyor Batlle, gràcies, senyor regidor. Ara fa poc més de 3 anys que s'han tancat les urgències nocturnes del centre d'atenció primària de Sitges. Volíem preguntar si s'ha fet un seguiment de les problemàtiques derivades d'aquest fet, si s'ha parlat amb la Generalitat de la possibilitat de reobrir aquestes urgències nocturnes, si hi ha resposta, si hi ha un futur de tornar-les a obrir i si es farà una valoració pública del fet del tancament durant aquests 3 anys. Moltes gràcies.
Sí, del darrer any encara no tenim les dades, però dels anteriors, i parlo de memòria, si en cas ja li farem arribar. No hi havia hagut incidències destacables de petició de demanda d'urgències nocturnes en el CAP. No eren, les xifres no eren significatives. però li repeteixo que de l'últim any no tenim les dades, quan les tinguem li farem arribar. Per part de la conselleria no hi ha hagut un canvi de posició en aquest sentit de poder obrir les urgències, no? Seguim.
Gràcies, senyor Batlle. Ara farien dos precs. El dia 24 de juliol d'aquest any a la web municipal es va penjar una notícia sobre l'aportació d'un banc de la Caixa a l'Ajuntament per temes d'insuficiència alimentària. La segona part de la notícia sembla que hi ha un plurireportatge i hem rebut moltes crítiques a aquest respecte. Demanaríem que es tingués en consideració a properes vegades la forma de elaborar aquests continguts, perquè si agafa la segona part de la notícia gairebé és el mateix gairebé que surt a la publicitat de la Caixa, no? Demanaríem que hi hagués cura amb aquestes coses més endavant. I després, el dia 31 de maig vam entrar a registre una petició que encara no ha estat contestada. Vam demanar vista i còpia de l'expedient mitjançant el qual es va atorgar la llicència d'activitat al pàrquing privat ubicat al carrer del Ferrocarril de les Botigues, el qual consta en uns terrenys de parcs i jardins segons el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Fem un prec perquè se'ns doni resposta a la petició que es va entrar el dia 31. Moltes gràcies.
D'acord, li farem arribar, doncs. Alguna qüestió més? No? Passaríem, doncs, el torn al grup del Partit Popular.
Gràcies, senyor Forç. Del ple passat van quedar que li passaria unes fotografies del tema de l'estat, les instal·lacions esportives de lliures. No he pogut imprimir-les, però se les faré arribar perquè estan fetes, se les faré arribar per correu electrònic perquè vostè pugui comprovar que realment les instal·lacions no estan en l'estat que vostès creuen que hi són. Després passaria, són unes preguntes bastant senzilles, bàsicament temes de manteniment. Un d'ells és el tema dels contenidors orgànics. Hi ha llocs on els contenidors estan molt deteriorats i bruts i volia saber, perquè així ens han demanat els veïns, que si està planificat d'alguna manera no substituir-los o fer alguna renovació d'aquests contenidors.
Senyor Mercè.
Sí, hi ha 50.000 euros en pressupost amb el qual CESPA té l'obligació d'anar canviant els contenidors, però han arribat els contenidors, una part han arribat malament. Han arribat mal injectats i a la que porten 3 setmanes o un mes s'obren aquests contenidors i es tenen que retornar-los perquè el component que hagin posat o la quantitat o el gruix, jo no hi entenc amb això, però que no s'esberlin quan realment el camió s'aixeja perquè entri la brossa doncs, dintre de lo que és la cavitat del diguem, camió. A partir d'aquí és el que puc dir, que estem esperant de que ens es canvien, doncs per fer ja, s'han canviat a garraf, s'han canviat a molts puestos, però també a garraf passa aquest problema, vull dir, i llavors doncs, amb CESPA ja s'han enrunat i amb l'empresa que s'ha subministrat doncs, suposo que, doncs, no suposo, no, es tenen que canviar. Vale? Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Mercè.
Gràcies, senyor Mercè. Podríem donar per dir-li als veïns alguna data o de quan es preveu?
Senyor Mercè.
Quan la tingui li donaré, perquè estem en el mes d'agost, i el mes d'agost raro i complicat és. Vull dir, si la tingués li donaria, però jo no m'atreveixo a donar-la perquè igual pot ser el 15 de setembre que es tinguem. O pot ser el 10 d'agost que també estem. Depèn com treballi aquesta fàbrica, jo no ho sé.
Precisament els mesos d'estiu és quan més s'agreuja el problema per la calor que fa i precisament els contenidors orgànics. Jo entenc que si l'empresa que fabrica aquests contenidors doncs, ha fet una partida defectuosa, doncs es tindria que implicar en intentar reposar-lo abans possible aquests contenidors. O d'alguna manera, doncs, ja sigui CESPA o ja sigui l'Ajuntament, doncs penalitzar aquest tema.
Quan tingui la data li faré arribar i serà el abans possible que puguem. De totes formes, aquests contenidors encara poden anar treballant i poden anar fent. No estan tan deteriorats com perquè ni perden fuita de res, ni de líquid, ni res. Vull dir, el que passa és que estan deteriorats. I aleshores si hi ha algun d'això i els anem també ratificant. Hi ha algun dels antics que s'han renovat i es posen, si hi ha algun que es trenca o el que sigui, està canviant-se. I de més que tinguem aquest tema, com comprendrà, jo li faré arribar, no hi ha cap problema.
Seguim endavant.
Sí. Segona pregunta és, bueno, avui al ple hem parlat de temes forestals i també ens ha arribat una pregunta de part d'alguns veïns sobre els tallafocs, que sembla ser que encara no hi són nets o encara no s'han fet els treballs i a les dates que hi som doncs és preocupant de neteja.
Les franges forestals vol dir?
Els tallafocs, sí.
Però al voltant de les urbanitzacions o dels barris més sí, allunyats.
De quin barri?
De quin barri concret?
Quin mar.
Quin mar.
Quin mar.
Està fet. Sí.
Senyora Redondo, si connecta...
Bueno, la informació que nosaltres tenim és que si s'ha fet, possible, és probable que no s'hagi fet amb tota la cura que s'hauria de fer, perquè sembla ser que no s'ha fet. Doncs li demanarien que fessin una inspecció per veure si realment s'han fet els treballs correctament o no, perquè la queixa la tenim. D'acord?
Molt bé.
Gràcies. Això seria un prec. I per últim, al voltant del que és el centre de disseny, que actualment doncs, està, a part del viver d'empreses, també està doncs, la IAP, no? Doncs, l'aspecte, l'aturament de les luminàries, de la vorera, inclús de la jardineria, doncs, és realment lamentable, és de deixadesa. No sabem si el contracte de lloguer que té la universitat doncs, contempla que s'han de fer càrrec ells del manteniment de la jardineria, de les luminàries, etc., de les voreres, o realment correspon a l'Ajuntament. Qualsevol que sigui dels casos, el que li pregaríem és que posin solució, perquè realment si volem que sigui un lloc emblemàtic i un lloc on internacionalment conegut, doncs seria molt trist o és molt trist que s'emportin una imatge com la que li podem facilitar, no tenim les fotografies impreses, però jo li faré arribar de les luminàries trencades, quasi totes, pràcticament totes, de les voreres aixecades i de la jardineria, de la part exterior estem parlant, no estem parlant de la part interior, que per suposat entenem que això sí que va a compte del jugater. Llavors li faríem, sigui la universitat o sigui l'Ajuntament, doncs que per el bé de la imatge del municipi doncs, a la major brevetat possible doncs, puguin posar a remei aquestes deficiències. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyora Núria García, prex, per part del grup socialista.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Arrel de la demanda de molts sitgetans, demanem al govern que treballin per la reobertura de les farmàcies en horari nocturn. Un altre prec. A petició d'una ciutadana, li demanem al senyor alcalde que faci algun tipus de campanya explicant els telèfons d'emergència, diferenciant entre els telèfons 112 i 092. I el tercer prec, en el ple del mes de juny ens van dir que posarien en un plaç de 2 o 3 setmanes novament vigilants a les escales de sota la via del tren. Tornen a dir coses que no compleixen. A dia d'avui encara no hi són. Els hi demanem que posin els vigilants i compleixin el que diuen. Gràcies.
Sí, li contesto les tres coses, tot i que són precs. Amb el tema de la vigilància de la via encara s'han d'arribar 2 setmanes. L'expedient administratiu està sent més lent del que ens agradaria, li dic sincerament. Encara trigarà 15 dies més, suposem. La campanya que em deia dels números de telèfon, efectivament tot s'ha de concentrar al 112, tots els telèfons d'emergència, bombers 088, 061, ambulàncies, tot està concentrat amb el 112 i si cal insistir, insistirem perquè tota la ciutadania ho sàpiga. I sobre el tema de la reobertura de farmàcies, bé, li haig de dir que aquí topem amb una... sobretot amb una posició que és dels propis farmacèutics de Sitges que no volen obrir. Que no volen obrir. I hem parlat i hem tornat a parlar i no volen obrir. I bé, diguem que una mica nosaltres anem insistint, però que la decisió jo crec que està molt més amunt al Col·legi de Farmacèutics i inclús en alguna altra administració que en aquest cas també pot pressionar, però nosaltres continuarem insistint. Però la paraula final en aquest moment la tenen els farmacèutics de Sitges que no volen obrir.
Gràcies, senyor alcalde. En tot cas, estaria bé que els ciutadans sàpiguen que s'està intentant dialogar, sí, que s'està dialogant amb els farmacèutics, perquè si no hi ha contínuament queixes.
No volen obrir amb un seguit de reivindicacions, eh? No és una qüestió de dir no vull obrir perquè no vull obrir. No vull obrir per això, per això i per això. Hi ha unes reivindicacions que fa el Col·legi de Farmacèutics. Seguim endavant. Senyora García, algun prec més? No? Molt bé. Senyor Ricard Vicente, preguntes?
Sí, gràcies. Ens arriba que diverses persones han presenciat l'acció de carteristes a l'estació de Sitges i altres punts del poble. Aquest fet delictiu, evidentment, afecta seriosament la reputació respecte a com a municipi turístic que som. Per tant, demanem quin tipus d'accions s'estan tirant endavant per tal de minvar aquesta, tant els fets com la sensació de que s'estan passant aquestes coses.
Li contesta la senyora Villalluís, dir-li d'entrada que hi ha una estreta col·laboració policia local, Mossos d'Esquadra, precisament també per aquest fet delictiu.
Bé, els informes que tenim, en realitat els furts han baixat, poder no el que ens agradaria, ha baixat un 16% respecte a l'any passat, però no baixem la guàrdia. O sigui, policia local està treballant i Mossos d'Esquadra també està treballant. Mossos d'Esquadra està treballant amb nois, bueno, gent vestits de paisà, i això també facilita bastant les coses, però que estan treballant conjuntament.
La sensació és una altra, però. Hi ha algun tipus de planificació en la qual hi hagi fins agost, estigui dins d'un pla determinat, o estem parlant d'una acció diària, quotidiana, o hi ha algun tipus de pla més enllà
del estem que seria parlant, habitual? Estem parlant del dia a dia. Vull dir, aquesta feina és el dia a dia i els informes policials del dia a dia doncs, ens donen per escrit aquests furs que alguns es fan i alguns fins i tot arriben al punt de que no els poden fer els lladres, perquè abans ja els han vist la policia.
Doncs esperem que es puguem fer força en aquest sentit i que i la sensació baixi. Un altre tema que no té res a veure, ens arriba que el Pau de Festa Major, el pla d'autoprotecció que ha de tenir a festa, que si no anem errats aquest any ja és obligatori tenir-lo, l'han disposat a càrrec de la bossa de diners, de la partida, de la comissió de festes. Ens ha estranyat, perquè venim d'un document tècnic, no s'imputi directament a la regidoria de festes i no a aquelles persones que tenen un pressupost determinat per la gestió del dia a dia de les festes. Ens agradaria saber per què s'ha pres aquest tipus de decisió i per què no s'ha imputat directament, que creiem el més lògic, directament a la regidoria de festes.
Senyor Mirall.
Sí, m'estranya la pregunta. A veure, tots els costos de festa major van a una partida que és festa major. No hi ha un cost de festa major que puc portar a una altra partida. Llavors, el paquet de la partida de festa major té una part la comissió de festes i hi ha altres parts que es gestionen des de la regidoria. Però com a partida és el paquet de partida de festa major i jo no puc agafar la partida d'una altra festa i passar-la cap a festa major. O sigui que potser ha sigut més una confusió en el moment de conèixer-ho així. Com moltes vegades he parlat en la comissió, al principi d'any vam tancar una quantitat i és aquesta quantitat amb les que està treballant la comissió. El Pau no els hi ha reduït la quantitat amb la que estan treballant. O sigui que, però sí que la partida global que l'Ajuntament de Sitges dedica a la festa major té la quantitat amb la que treballen ells i a més el Pau i si es paguen doncs, unes activitats de Creu Roja i uns bombers, que això no ho treballa tant la pròpia comissió sinó que és la pròpia regidoria que ho fa. Gràcies, senyor Banyo.
Gràcies. Doncs justament ens havia arribat al contrari. Enteníem que des del pressupost de la comissió, aquest que té destinat directament a la comissió per la gestió, s'havien agafat aquests diners. Si em diu que depèn de la partida general de la festa major, però no la que controla directament la comissió, és justament aquest el raonament al que volia arribar.
Ja està clar, doncs. Sí.
Seguim. El dia 16 de juliol, a l'avinguda Ferrocarril de les Botigues, ens arriba que hi havia persones que estaven comptant vehicles aparcats. Que els veïns del barri es van atensar a aquestes persones per saber què hi feien i els van dir que treballaven per l'Ajuntament. Ens agradaria saber quin tipus d'acció estaven duent a terme i si és certa aquesta informació.
Senyor Villalluís.
Des de policia local no s'ha fet cap servei d'aquest tipus i agrairia a la plataforma que en el moment, o les persones veïnes que en el moment que ho veiessin ens ho fessin saber perquè podríem identificar les persones que ho fan
igual com hi ha altres vegades que hi ha suspicàcies de persones que venen de diferents empreses del gas o telefònica i no sabem el per què i ens truquen i anem a identificar-les. Gràcies.
D'acord. Per tant, l'Ajuntament no en sabia res d'aquestes accions. Ja, en el cas, les persones que m'han fet arribar aquesta informació, doncs, ja els hi comentaré el que comenta. L'any 2013 es van aprovar les bases del Premi Sitges Participa. Ens preguntem si durant aquest 2014 es convocarà aquest premi, ja que vam aprovar aquelles bases, i si és així, en quins terminis.
Senyor Moliner.
Sí, està previst convocar aquest premi, passar l'estiu, convocar el jurat i deliberar sobre quan i com es fixa la data i donar sortir al premi.
Gràcies.
Per tant, durant aquest any es faran aquests premis. Sabem d'una certa problemàtica a Cases Noves amb uns veïns, suposo que també passa a altres zones del poble, però en aquest cas ens arriba de Cases Noves, que donen menjar gats i a coloms a la via pública. Demanem saber què s'està fent des del govern aquest tipus de mesures i quin tipus d'accions s'emprenen davant d'aquesta realitat amb els veïns.
Bé, no, contesto jo perquè junt amb la tècnica de sanitat, salut pública, estem en contacte amb policia local també per aquest tema. Vull dir, estem mirant de que s'erradiqui això, però no és tan fàcil. Vull dir, estem a sobre del tema, eh?
El que voldria saber és quin tipus d'accions concretes, quan m'està dient ho estem parlant, ho estem treballant, m'agradaria saber exactament com ho estan treballant i com ho estan atenent.
Bé, doncs ja li passarem per escrit.
Seguim.
Següent pregunta. És cert que hi va haver el robatori de la furgoneta que recaptava els diners de la zona blava?
Es va produir un robatori, sí.
Voldrien saber quin tipus de suport tenia aquesta furgoneta per fer la seva tasca i, en tot cas, quines accions s'han emprès perquè aquesta realitat no torni a ocórrer.
Li farem arribar per escrit perquè tractant-se del que es tracta, que és molt delicat, li farem arribar escrit.
Doncs les espero, doncs. I darrera pregunta, va per platges. Estem a 28 de juliol i encara la draga de sorra està fent la feina. Voldrien saber quins terminis ara hi ha definitius de cara al tancament. Sabeu que valorem que ha estat fora de lloc un plantejament d'aquests tipus, aquestes alçades de l'estiu. En tot, voldríem saber quan s'acabarà la funció de la draga i, finalment, si durant el dia i durant la nit hi haurà la draga engegada. Ens havia comentat el regidor en el seu moment que s'intentaria evitar que durant el dia la draga funcionés. Nosaltres l'hem vist en marxa i ens agradaria saber, finalment, com acaba tot aquest tema del funcionament de la draga.
Senyor Garrigó, teniu la paraula.
Sí, gràcies. Si revisa les meves paraules, veurà que vaig dir que la draga treballaria nit i dia, així ens ho surt amb el plec de condicions, i l'únic que vam comentar que el tema d'extendre la sorra per repartir-la per la platja sí que la faríem per la nit, que és el que estem fent i treballant. Si el temps acompanya, la previsió és que la setmana que ve s'acabi el tema. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió més? No? Moltíssimes gràcies a tots els grups municipals. S'aixeca la sessió i donem la paraula al públic. Com saben, si alguna persona vol fer alguna intervenció, aixequin la mà, se'ls lliurarà un micròfon. S'identifiquen, si representen alguna associació, entitat, o s'identifiquen, fan la intervenció, demanem el més breu possible i després contestarem totes les intervencions, totes de seguides. Tenen la paraula. Vagin aixecant la mà i...
Sí, Josep Urriols, en nom d'Entesa per Sitges. Senyor Magí Almirall, vergonya. Vergonya que faig extensiva a tot el govern. Li hauria de caure la cara de vergonya. Haver arribat a les conclusions que vostès han arribat amb el tema de l'Atlàntida. No tenen vergonya. No sé com definir-ho. Finament i que no el pugui ofendre. Jo no vull ofendre com vostè ha fet. De debò, és una vergonya el que hem fet amb aquesta comissió. Però sortosament, la veritat és tossuda i acabarà sortint. I llavors espero que tingui la valentia de demanar disculpes. Res més.
Hola, bona nit, sóc Jaume Torres, en nom propi i en nom de la sectorial de Medi Ambient d'Esquerra. Els volia recordar que fa dos plenaris, en el plenari de juny, els vaig reclamar que em contestessin les instàncies que vaig entrar, atès que per normativa tenien 30 dies per contestar. La primera me la van contestar vostès aquí amb viva veu i va deixar molt clar que no pensaven fer res amb el camí de Can Bruguera, on pràcticament cada dia estan passant vehicles cap a dalt i cap a baix. La segona, que era del 30 de gener, continua sense rebre resposta. I el cert és que l'altre dia, el 4 de juliol, vaig tornar a entrar per instància exigint la resposta, perquè crec que ara ja l'haig d'exigir. Aquesta segona instància era una sèrie de preguntes al voltant d'una pedrera. Com vostès saben, l'1 de gener del 2013 va tancar la que es coneixia com a pedrera López Font, on treballava IACSA. En aquesta instància jo els estava demanant tota una sèrie de qüestions per saber, en primer lloc, si s'havia arribat a bon port o no amb les converses amb l'empresa per generar allà un monodipòsit de runa. No sé resposta i a mi m'interessa, i al meu partit també l'interessa saber-ho. Per un altre cantó, també estic interessat en saber si ja s'ha revisat el pla de restauració d'aquest espai, quan s'executarà el pla de restauració d'aquella zona i quan s'acabarà. Gràcies.
Bona nit, sóc Cristina Martínez, portaveu de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos. I bé, novament estem aquí després de 2 anys de constants visites als plenaris, més rere més. Realment, els hi hem de comunicar que arriba un moment que et canses de queixar-te contínuament i de que totes les aportacions amb bones intencions que fa una plataforma ciutadana arriben a res, realment et dona una sensació d'esgotament. Nosaltres, com a participació ciutadana que vam proposar en el seu dia, era una participació ciutadana global. Hem sabut, rere els consells municipals i altres intencions que han volgut demostrar en els plenaris, de que tenen intenció de fer una participació ciutadana per inversions en una petita part, en la qual és una part que està fora de les decisions de pla de mandat dintre de les inversions. Bé, creiem que és poca cosa, no? Però tot i així preguntem que totes aquestes intencions de preguntar al ciutadà amb participació quines demandes té amb les inversions i serveis, preguntem què és el que fan amb les demandes que es fan més rere més en aquest ple dintre del mateix sector de preguntes. És a dir, en els plens i reunions que fan amb diferents entitats demanen coses als barris concretament i les entitats tipus gremis, comerços, hostaleria i tal, que no acaben de tindre una consolidació ni de bon tros. Aleshores, demanen més coses quan realment no acaben d'assolir la que ja voluntàriament es proposen. Normalment, per exemple, volem saber que es demana que hi ha escoles amb barracons. La de les farmàcies de guàrdia és que ho hem sentit com unes quantes vegades en els plenaris. La gent se n'ha d'anar a Sant Pere de Ribes, a la farmàcia de guàrdia, i ara actualment està triplicada la població Sitges. I quin seguiment real s'ha fet amb tot això? Bueno, el col·legi de farmacèutics, bueno, algú tindrà que posar com institució, sigui el col·legi, sigui l'Ajuntament, una solució a tot aquest assumpte. O s'ha de donar una nova llicència a una farmàcia que vulgui obrir, o alguna història segur que té que haver-hi de solució, però continua un ple rere ple sense manifestar un pla clar amb un problema greu. Després també, bueno, hi ha les neteges, els jardins i les voreres, que comparades amb altres municipis que són veïns, tenen una sèrie de dèficits, les rotondes, etc., que al final no acaben tampoc d'estar a les demandes, a l'alçada de les demandes del ciutadà. Ho comento com a inversió. També després estan les ajudes i les normalitzacions a les entitats esportives, que aquí s'han compromès moltes vegades a que tot això es normalitzarà i no acaba de funcionar. I seguidament, doncs, el que comentàvem dels gremis i els comerciants, demanem realment que s'equiparin els impostos i les despeses que tenen a través d'impostos, que hi ha amb coses que paguen, que altres municipis turístics paguen una tercera part del que paguen aquí, perquè Sitges tenen que pagar tant i tant a aquests col·lectius. Per tant, sol·licituds n'hi han més rere més i ple rere ple, però si no acaben de materialitzar-se, doncs tampoc t'inspiren a donar noves aportacions, perquè les trobes una miqueta buides realment, les intencions. El que sol·licitem realment és això, una participació més global i no tan parcial, amb una unió de criteris, sobretot amb el que és la pressió fiscal, una unió de criteris del ciutadà amb el consistori. També sol·licitem la qualitat de servei, perquè paguem molt els ciutadans sitgetans, paguem molt. I ara actualment, si es fa un compte, un funcionari per cada 100 ciutadans és el que hi ha actualment contractat en el municipi de Sitges. Tenim un funcionari al servei de 100 ciutadans. És un servei que hauria de ser d'excel·lència. Cada ciutadà hauria d'estar atès al màxim nivell, perquè es paga, aquests funcionaris estan al servei. Qui els mana, qui els dirigeix perquè aquesta excel·lència sigui possible? Reclamem, doncs, que hi ha el que falta per decepcionar una mica la gestió pública és el que obres les notícies i el que veus. Realment veus que hi ha una dintre de la funció pública hi ha una maquinària d'interessos que estan molt al marge dels interessos dels ciutadans, sinó que els interessos clarament van destinats a altres històries, no? Com poden ser personals o de partit o etc, etc. Aleshores, realment el que reclamem des de la plataforma ciutadana Impostos Serveis Justos per Sitges i preguem és que realment els interessos tornin als ciutadans, no que sigui a l'inrevés, que s'inverteixi més la piràmide, que sigui la força del ciutadà que vagi dirigida a l'acció final. Bona nit, gràcies.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis López, soy presidente de la EUC de Valpineda y miembro de la plataforma de servicios y justos. A ver, yo quería pasar un poco memoria. Cuando ustedes hicieron los presupuestos el año pasado, le llamamos la atención porque había 3.2.841 euros con denominaciones otras gastos diversos. Ahí aprendieron, porque el año anterior ya dijimos que la ley no permite poner, diversas gastos. Entonces, en vez de diversos, pusieron ahora otros. 3 millones. De esos 3 millones, hay una gran cantidad que son de remuneración, otras remuneraciones personal laboral. Nosotros en un pleno dijimos que esos presupuestos que ustedes hacían luego los utilizarían para hacer modificaciones de crédito y utilizarlas para otros menesteres. Evidentemente, hoy se ha aprobado, supongo que se ha aprobado, bueno, no he estado, se habrá aprobado estas modificaciones de crédito por valor de 246.054 euros, que vienen de estas otras diversas compensaciones. Por ejemplo, no sé si el señor Ricard se ha fijado, porque había hecho una pregunta sobre que había una partida de la fiesta mayor que se había ido. Bueno, aquí hay una partida que se saca de las remuneraciones diversas para la fiesta Santa Tecla, que son 14.520. Evidentemente, esto es el juego de los trialeros. Así las Ramblas juegan los trialeros. ¿Dónde está la bolita? Pues ustedes hacen lo mismo. ¿Dónde está la bolita? Y cuando llega la hora de verdad, dedican el dinero a lo que le da la gana. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer una presupuestación de un ejercicio donde ahora ustedes ponen 80.000 euros que lo sacan de las remuneraciones para la reposición del equipamiento informático? Por favor, el responsable de informática ya tiene que saber que para el año que viene se tienen que hacer esas inversiones y no hay que sacarlas ahora de aquí. Y hay muchas más. Sería pues mire, nos tiraríamos aquí hasta las 12. Pero quiero enumerar una para el señor Maggi, porque el señor Maggi, esto le dije también el tema de los puestos, y hay una del programa... El programa 13.2.12, que se refiere a la legislatura de gobierno y enseñamiento, y ahí estaban que habíamos denunciado el tema de los agentes, que había que contratar agentes. Pues claro, si ahora sacan el dinero que estaba previsto aquí, quiere decir que seguramente no los habrán contratado. Entonces, el señor Maggi, por favor, de estos agentes que había aquí, que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿me puede decir, por favor, cuántos han contratado? El otro pleno le pregunté cuántos jardineros han contratado. Bueno, al final no sabía ni cuántos agentes había. También quiero hacer mención un poco o adherirme a lo que ha dicho el señor Orriols y que me parece vergonzoso a las conclusiones que usted ha llegado, señor Maggi. Usted cobra del servicio público, de los ciudadanos. Usted está ahí haciendo una función para los ciudadanos y que llegue a esas conclusiones donde el señor Marquero le ha pegado un raspapolvos, porque él sí se tenía la cartilla leída. Él sabía los puntos que había que tener. Eso es lo que tiene que haber hecho usted. Y usted dice, no, bueno, está mal hecho, ya está. ¿Dos años para hacer eso? Por favor, es que, de verdad, no sé lo que ustedes pintan ahí, de verdad, ¿eh? Esperemos a las elecciones a ver lo que pasa. Y otra para la señora Redondo, que también se lo dije en otro pleno, y ha vuelto otra vez a insistir. Las franjas forestales, usted ha dicho las franjas forestales de las urbanizaciones. ¿Me puede decir, por favor, qué franjas forestales de las urbanizaciones ha hecho el ayuntamiento y a cuáles de ellas les ha pagado esa limpieza? Porque a Valpineda la hemos hecho nosotros y la hemos pagado nosotros. En el presupuesto tenían ustedes 70.000 euros para la limpieza de las franjas forestales. Me gustaría saber dónde las han utilizado. Gracias.
¿Hay alguna intervención más al público? Sí. Intenten ser breus, si us plau.
Sí, hola, bona nit, buenas noches. Bueno, gracias por darme uso de poder participar en este pleno y me dirijo pues como presidente de la Asociación de Vecinos de Quinmar, a donde pertenece el sector del PAU 14 Puigdemboronet. Pero previamente al señor Carretero le quisiera clarificar una serie de datos que con toda impunidad ha manifestado en este pleno y esto me parece que no es o es muy poco ortodoxo. La información a los vecinos relacionados con el tema de PAU 14, hemos tenido 3 o 4 reuniones y como reconozco que no soy capaz de poder explicar un proyecto de este calibre, cada una de las reuniones ha sido explicada previamente con un arquitecto diferente del pueblo de Sitges. Posteriormente, a cada una de las personas que están involucradas en este PAU 14, se les ha ido enviando periódicamente todos los temas y avances que en relación al PAU 14 íbamos teniendo. Cada una de estas personas afectadas por el PAU 14 tienen en su correo electrónico una tabla de lo que les costaría pagar en relación a la propiedad que tienen, metros de parcela. También le tengo que decir a usted que en 4 asambleas de vecinos periódicamente se ha ido informando a todos los que han querido asistir de cómo iba evolucionando, aparte de los problemas del barrio, cómo iba evolucionando el tema del PAU 14. Creo que aparte de informarse por los vecinos, hubiera sido muchísimo más correcto que usted se hubiera dirigido al presidente del barrio, que exhaustivamente le podría haber podido informar para que usted hubiera venido aquí con datos realmente reales. Segundo tema, señor Carretero. La limpieza perimetral del barrio de Quinmar se hizo conforme manda la normativa. Se limpiaron los 25 metros. Parte se hizo en el mes de abril-mayo, creo, y la parte restante, que fueron muy pocos metros, se hicieron en el mes de septiembre, una vez que la Diputación da permiso para utilizar maquinaria que pueden soltar chispas. Vale. Tercer tema, señor Carretero. Sería muy prudente, por su parte, que también viniera aquí a denunciar hechos y a personas que realmente están utilizando espacio público para su uso personal y que, con toda la impunidad, están vertiendo, diría, toneladas de maderas en el espacio público, con lo cual creo que es un material francamente inflamable. Si usted tuviera la capacidad de hacer esta denuncia, sería bienvenida. El señor alcalde ya tiene conocimiento de ello, porque en su visita al barrio de Quinmar se le mostró realmente el uso de espacio público, la utilización de espacio público para uso privado y el vertido de maderas, que realmente cualquier persona que tenga una sensibilidad relacionada con el medio ambiente no sé lo que hubiera hecho. Bien, señor alcalde, yo venía aquí a celebrar algo, pero veo que no ha podido ser. Bien, hace tiempo, yo de todas las formas voy a decir lo que tenía previsto decir, que hace tiempo que venimos reclamando una solución para los vecinos que están afectados por tener que soportar una carga urbanística que es de gran envergadura, que consideramos innecesaria y desde luego inasumible económicamente. Y por fin iba a decir que celebramos la aprobación. No ha sido así. En otra ocasión será. De todas las formas, yo quiero agradecer al gesto del Pleno que ha entendido, al menos finalmente, el problema de los vecinos de Puigdemoronet. Creo que es un proyecto impulsado y financiado por los vecinos y que resuelve definitivamente el problema. Creo que elimina por completo las obligaciones económicas de los vecinos y es mucho más respetuoso con el medio natural, convirtiendo lo que debía ser un vial urbano de 8 metros, tal como se había hablado, por una pista forestal de 4 metros y que ayudaría, pues, por lo menos a controlar el riesgo de incendios. Esto es lo que en principio estaba previsto. Evidentemente, los vecinos de Quinmar no se opondrán a cualquier otra solución que sea realista, que sea de consenso sobre todo y que lógicamente no suponga ningún gasto para ellos, pero hoy por hoy creemos que esta es la más viable. Ahora bien, no quiero pasar por alto que no todos los grupos se han posicionado en la misma dirección. Lamentamos profundamente la abstención del Grupo Municipal Socialista, puesto que ellos conocen perfectamente el problema y debieran saber que esta modificación del POM es muy necesaria. Tuvimos además la oportunidad de presentar el proyecto a la Junta de Portavoces, donde estaba presente el señor Vicente y donde podía haber expresado sus dudas o haber preguntado lo que deseara, tanto a los que asistimos como al propio arquitecto redactor. Sin embargo, no pregunto nada. No quiero acabar, señor alcalde, sin agradecerle realmente la posibilidad que nos dio de poder asistir a esta junta de portavoces para poder explicar el proyecto. Parece ser que es un acto, o al menos no poco usual. Nada más, esperamos y deseamos pues que durante la tramitación de este documento, cuando sea, puedan aclarar sus dudas y se puedan sumar a este apoyo hacia los vecinos de Puigdemboronet y acaben votando afirmativamente en la próxima aprobación provisional o cuando sea. Todos estos trámites me sobrepasan mis conocimientos, para presentar a la Generalitat de Cataluña, para que al fin pues la apruebe definitivamente. Ojalá sea así. Gracias en nombre de Quimar y buenas vacances a tothom.
Gracias. Mi nombre es Juan Pérez. Soy un afectado del Pau 14 y me siento defraudado, engañado, puteado, perdone la expresión, sobre todo por el equipo anterior. En varias ocasiones y en reuniones de junta de vecinos, el señor alcalde anterior llegaba y me decía: Juan, usted no se preocupe, a usted esto no le afecta, esto no va con usted, esto será para los nuevos constructores. Usted ha pagado ya lo suyo, ¿no? Digo, pero entonces, ¿por qué me envían a mí esa carta certificada? Dice, bueno, puede tirarla, puede tirarla. Claro, la sorpresa es cuando hubo cambio de gobierno y esto se renueva. Entonces, claro, yo me siento ahora defraudado, me siento que me queda el derecho al pataleo, porque llevo 34 años con la casa hecha, que yo creía que estaba todo pagado, y ahora no sé cómo y de dónde se han sacado que desde el Puig del Boronet número 14 y hasta el aljibe, hasta el depósito de arriba, tengamos que pagar la conexión con los de la otra calle. Los de la otra calle tampoco son afectados. Nosotros, 40 parcelas, somos los que tenemos que sufragar los gastos, tenemos que sufragar los gastos de una conexión que es un beneficio para la urbanización, que no es un beneficio para mí, al revés. No, es que no entiendo de dónde se saca esto y por qué y qué cerebro llegó a hacer eso. Y me refiero a la bancada socialista, pero el engaño de su alcalde en aquella época, que parecía muy bueno, me la metió doblada. Y perdón, vuelvo a pedir perdón por la expresión. Parecía un monaguillo, parecía un sacerdote hablando, cojonudo. Y en las reuniones nos convencía a todos, pero vaya la que me lió, señor mío. Por eso hoy me estoy desahogando un poquito más, pero de verdad, si tienen un poquito de cerebro, piénsenlo, y ni rotonda, ni vía, ni leches, a cuenta de 40 parcelas, que somos 500 en Quimar. Y si eso es un beneficio para la urbanización, que esto yo se lo planteé al señor alcalde anterior, pero claro, con sus buenas palabras, no, si a ti no te afecta, coño, no me afecta, hasta que salió, claro. Y con esto acabo. Muchas gracias. Y perdonen por mis improperios, pero es que me sale de corazón.
¿Alguna intervenció més?
Bona nit. Soc Jordi Galindo, de la plataforma de la defensa de la platja de les botigues. Primerament, vull felicitar a la regidora Redondo per el projecte integral que en aquesta època de retalls i d'ajustos volen fer amb el passeig de la Ribera de Sitges. Tinc tota l'esperança de que també se'n recordin de que hi ha un altre passeig que com mínim té una façana marítima tan turística com la del passeig de la Ribera. Això és una cosa, una suggerència. Llavors jo vull fer tres preguntes amb el mateix tema. La primera és, es va arribar a un Twitter de l'alcaldia en el qual ja s'havia solucionat, ja s'havia fet la licitació del famós desdoblament del túnel de Vallbona. Llavors, voldria preguntar quan començaran les obres i la duració de les mateixes. Això és la primera pregunta. La segona és que, sorpresivament, fa una setmana, 10 dies, amb molta escenografia, s'ha fet tota una remodelació de la part final del passeig marítim tocant a Port Ginesta. És molt curiós perquè en aquella zona, que era una zona evidentment que estava fora de la zona blava, pues aparcava una sèrie de vehicles, i això s'ha transformat ara de moment en, han posat quatre bancos, i amb això pues suposo que volen donar una idea de que allò passa a ser una zona peatonal. Llavors la meva pregunta és, això de qui ha sigut idea? De l'Ajuntament de Sitges, o com està a la zona d'influència del Port Ginestà, ha sigut idea del Port Ginestà? Vull fer una acotació, i és que si l'argument és que el que es vol és preservar el medi ambient i de manera de que no aparquin els cotxes i que tot això és en benefici del veïnat de la zona, jo crec que hi ha un segon raonament en tot això, i és que curiosament, si no hi havia pràcticament zones dissuasòries perquè tot és zona blava, la poca zona dissuasòria que quedava l'han cegada, és a dir, que han aconseguit que pràcticament la recaudació de la zona blava s'incrementi, evidentment, perquè hi ha menys puestos, i curiosament també, per què no dir-ho, del pàrquing presumptament il·legal privat que hi ha en aquesta zona. Ja no parlo del peatge del Port Ginestà, que també pues, vehicles que suposo que aparcaven allà i entraven en allà, ara tindran que entrar i pagar el peatge. Vull dir, que no es vinguin amb la idea de que això ha sigut a favor del veïnat, perquè no és així. I la tercera pregunta, i última, és per a quan queda la barbaritat urbanística que es va cometre convertint una vorera en la qual era l'entorn natural per passar el túnel en un pàrquing amb bateria per zona blava que obliga a tota la gent a passar per al mig del carrer per passar per el túnel de Vallbona, que ja en un principi aquesta barbaritat va ser continuada per la banda de mar, que quan es van donar compte que no podien donar la volta a l'autobús 94, ja la van treure, però ha quedat l'altra, que és la segona barbaritat. Em sembla recordar que en una reunió amb l'alcaldia algun regidor va dir que això era una gran idea dels tècnics municipals. Jo ja vaig dir, jo vaig comentar, no dic a la persona que era, però sí, li tinc que dir, que recordi que jo vaig dir que això era una realitat i que el temps em donaria la raó. Va donar la raó a la banda mar, ara a veure quan es produirà un accident a la banda de la vorera perquè això es tingui que fer. Moltes gràcies. Bona nit.
Sí? Hola, bona nit. A veure, dos temes. No tenen res a veure un amb l'altre, però són dos temes que ja... Bueno, un especialment fa temps que rumio. Fa uns mesos en el diari Eco, jo soc professional de la comunicació, es van fer uns canvis. Es van fer uns canvis estructurals i s'han fet uns canvis de contingut. En primer lloc, volia saber quina ha estat la inversió de l'Ajuntament directa com a subvenció en el diari Eco. Dos, quines xifres té a l'Ajuntament destinades a publicitat del diari Eco? Primera, per saber en què estem participant els ciutadans de Sitges amb els nostres diners que paguem amb l'IBI, etcètera, etcètera, amb el diari Eco. Segona, m'agradaria saber per què aquest canvi de contingut del diari Eco, de manera que els ciutadans no tenen accés a poder expressar les seves opinions com era abans. El diari Eco, concretament a la plataforma, jo vaig parlar amb el seu director quan hi va haver el canvi, el seu director em va informar que havia canviat que havien fet uns canvis i que a partir d'ara, quan volguessin saber l'opinió d'entitats, d'organitzacions, de ciutadans, seria el diari Eco que ho demanaria als ciutadans. Però en cap cas s'admetria que nosaltres enviéssim articles i coses per publicar. A mi em va sorprendre molt, perquè com a periodista això no és el tarannà d'un diari normal. Perquè evidentment que els diaris normals tenen els seus col·laboradors fixes. però també admeten l'opinió dels ciutadans. Bé, tot això ve a compte perquè a mi m'agradaria saber també en quines xifres ens estem movent actualment en el diari ECO i amb quines ens movíem abans d'aquest canvi. I no vull xifres ni de distribució ni de tiratge. Vull xifres de subscriptors per veure si han augmentat realment amb la inversió que s'ha fet i vull xifres de ventes. A veure si és que hi ha algú aquí que ho sap o això només s'ha cenyit a un canvi ideològic i els ciutadans de Sitges ens hem de comptar amb el que hi hagi. Primer tema és aquest. Segon tema, una vegada més, senyor alcalde, al meu barri. Vostè fa gairebé uns 3 mesos va venir al meu barri, jo no hi vaig ser aquell dia perquè jo tinc una feina a Barcelona i no sempre puc obviar-la per rebre-la a vostè, però sí que hi va haver altra gent de la meva associació de veïns. Una vegada més, li anem a tornar a llegir la carta als Reis, a explicar-li tot el que hi ha al barri. Tenim uns problemes serios amb un magatzem que vostès tenen en el barri i que ara han duplicat i han posat, a més del que tenen a prop de les cases, n'han posat un al camp de futbol, vostè sap del que li parlo. En el barri hi ha matolls a menys de 10 metres de les cases. No sé si és que hem d'esperar amb aquest pacte que han fet amb la Diputació i aquests diners que vindran, però a l'estiu ja és aquí i si hi ha un incendi serà un problema. Anteriorment, en l'anterior mandat amb l'altre alcalde, això cada any es netejava. Des de que està vostè no s'ha netejat. Tenim arbres que es moren perquè estan envoltats de matolls que no els deixen respirar. Vostès s'han limitat només a arreglar la gespa, bueno, que ja no és gespa, els matolls que hi ha entre les cases. Però hi ha molts punts del barri que estan abandonats. I no cal que parlem una vegada més, i sento ser tan pesada, de tot l'entorn del camp de futbol de la Blanca Subur. És una vergonya. Per tant, per favor, ja sé que els hi queden pocs mesos per governar. Tinc dubtes de si vostès continuaran estant-ho o no, com tots els ciutadans de Sitges. Però, per favor, poden fer alguna cosa o ens haurem limitat durant aquests 4 anys a dir-los el que volem i a vostès a fer cas omís. Això és tot.
Bé, doncs procedim a contestar. Perdó.
No, home.
Perdó, perdó.
Avui que no he cridat.
Perdó. Hi queda alguna intervenció més? Els demano que siguin breus, si pot ser.
Sí, sí, serà breu. Sí. No hi cregui, amb els Reis. No els enviï cap carta. I si vol algú de la CUC, aquí al costat del director. Bueno, o sigui, us allargueu molt. Vull dir, està molt bé, eh? Vull dir, veig, pam, pam, us allargueu molt, us enrotlleu que t'hi cagues, això sembla una filosofia barata, encara no han canviat, falta la tele. Hòstia, no heu millorat en res. Però us demanaré una cosa, ja que veig que hi haurà partits, coses noves i tal, i us ho dic en tots en general, eh? Oh, no, amb alguns els hi diria, amb altres no. Senyora Elena, bon dia. Ja parlarem l'altre dia amb vostè. Jo us hi demano només una cosa, més seny, més consciència ciutadana, deixem-nos estar d'animadversions personals, senyor Roig, senyor el que s'està ventant, senyor, vostè, no vegi com s'enrotllen parlant, no els entenem de res, possiblement ho fan per això expressament. No m'estranya que després els hi contestin d'aquesta manera. Anem al papa i al bebé. Hi ha necessitats. Des de la taula del tercer sector tenim necessitats. I si aquestes necessitats, senyor Marc, les anem a buscar a Can Pixa Capell, anirem malament. Anem malament perquè li muntarem un cedral. I li dic ara perquè ho sàpiga, no faig aquesta cara, vostè té l'obligació d'escoltar els ciutadans, m'entén? I de responsables, no de fer aquestes cares. Jo només els demano, si us plau, que siguin coherents, que en comencem a treballar, queda poc pel desgavell municipal a Sitges amb 14 partits, per mantindre la seva cadira i la d'aquells funcionaris que vostès diuen que hi són, que a més hi són, estiguin comptabilitzats, algun d'aquells han estat aquí treballant, pum pam, i ara resulta que ho han pagat tots, tenen raó, però no és culpa només d'ells. És culpa d'aquelles persones que ara vas a un departament, com que no manen els meus, no ho netejo. Escolta'm, això és una vergonya. I la culpa no és d'ells, perquè peu de caps, ni d'uns ni dels altres. La culpa és de les persones que s'aprofiten d'ells per estar en aquests puestos de treball i per fer aquestes tonteries. I no amb això, no. Amb això hi ha moltes altres coses. Vale? I ells ho permeten perquè, esclar, no tenen a ningú més. Bueno, pues, ho hem de solucionar. Hem de demanar que els funcionaris no durin més de 4 anys, al igual que dependre dels funcionaris, de les decisions municipals. Per què tenim que dependre d'un secretari o d'un interventor que sigui de les grans decisions municipals? Per què no depenem al poble? Per què no o ens ho demaneu al poble el que volem, com el del passeig? I no m'extén més. Tenim necessitats. Jo demano per la gent que passa gana. Funcionaris n'hi ha de molt bons, us ho asseguro. Els coneguen tots, o quasi tots. La majoria són excel·lents persones. Alguns confonen la política amb l'altre. Així em permets tots nosaltres, vostès i nosaltres també. I moltes gràcies, bona nit i passeu bé.
Hola, bona nit. Me llamo Joaquín Torres. Lamento haber llegado tarde y no he estado en el momento en que quizás se ha hablado del tema del Pau 14. Quisiera, de todas formas, hacer una aclaración en nombre personal. Yo hablo en nombre mío, no represento absolutamente a nadie, aunque me consta que hay más gente que también más o menos coincidimos. Quería aclarar, se ha presentado, me parece, un proyecto, que de hecho es un proyecto que ha presentado una persona, lo ha hecho por cuenta propia, ha cogido un arquitecto, ha presentado un proyecto que, por su cuenta y riesgo. En las distintas reuniones que hemos hablado del tema este, lo cierto es que entre los vecinos que nos hemos, los pocos vecinos que afectados que hemos estado en las reuniones y que nos hemos manifestado, no hemos llegado a un acuerdo total porque no ha habido forma de arreglar el tema. Lo que sí estamos de acuerdo todos, en principio, eran dos cosas. De principio, que es un proyecto faraónico que no tiene ni pies ni cabeza, no sé a quién se le ocurrió el proyecto este, ni por qué razones, ni a santo de qué. Me es absolutamente igual, pero yo personalmente, desde luego, no pienso pagar un duro, tenga que llegue donde tenga que llegar. Me da lo mismo que tenga que venir la televisión, que tenga que venir la prensa, que tenga que venir quien quiera. No voy a pagar ni un duro porque ya pagué en su día las obras. Unas obras que no se hicieron, que ahora se cambian, se sacó un proyecto que se puso en el boletín del Estado o en el boletín oficial de no sé dónde, que nadie lee, evidentemente, y en un momento determinado se ha decidido hacer esto. Yo no pienso pagar un duro por esto, por varias razones. Primero, porque es un proyecto que no se necesita, que nadie ha pedido y además que nadie quiere. Nadie quiere una avenida en el sitio este, nadie quiere todo lo que se iba a hacer. Nadie quiere el puente aquel que se iba a hacer o la unión que se iba a hacer de esa forma. En segundo lugar, porque si es algo que afecta únicamente al paso, entiendo que afecta al paso de los que van y al paso de los que vienen. Entiendo. No solo al paso de unos. En principio parece ser que lo iban a pagar unos constructores determinados, que luego se decidió que no, que lo pagaremos los que ya habíamos pagado las obras. Y además solo unos cuantos. Si afecta al paso, pienso que afecta al paso de ambos. Si afecta para que pase un autobús, afecta a toda la urbanización y debería pagarlo toda la urbanización. Y si afecta un tema de incendios, por protección, por lo que sea, para que pasen los bomberos, afecta a toda la urbanización y debería pagarlo toda la urbanización. No solo cuatro. Entiendo que es más fácil discutir y pelear con cuatro que con 400 que somos en la urbanización. Lo que se habló en la última reunión, yo he estado en todas, que yo recuerde, en todas las que se han hecho en Quimmar de vecinos, a lo máximo de consenso que se llegó aproximadamente, estaba el señor Marsé, por cierto, si no recuerdo mal, porque ha venido, las últimas ha venido, fue hacer una zona más o menos amplia, ampliar la zona que había, tipo rotonda, para que pudiese dar la vuelta el camión de bomberos o lo que hubiese. Se llegó a la conclusión de que aquello realmente no era un gran proyecto lo que necesitaba, sino simplemente que viniese allí el aparato que fuese, la pala, lo que fuese, ampliase, allanase un poco aquello, y con cuatro piedras que cuestan dos duros o no cuesta nada porque se sacan de cualquier rebaje, asunto solucionado. Ahora he oído, me llegó hace poco, hace unos meses, me llegó un email con este proyecto de que alguien había decidido otra vez hacer una unión. Me imagino que pensará pagarlo la persona que ha hecho el proyecto. Yo desde luego no pienso pagarlo. Primero porque no llegamos a ese acuerdo, segundo porque no toca y tercero porque realmente no encuentro que haga falta. Pienso que es más necesario, si alguien se preocupa de los incendios, en lugar de hacer esa obra faraónica, que se preocupen de limpiar bien la parte de atrás, que cada vez que vienen y limpian, no limpian del todo ni los 25 metros, ni mucho menos, dejan además crecer los árboles, especialmente los pinos, los dejan crecer tontamente, y cuando ya han llegado al 1,80 m, te dicen, no, es que mide 1,80 m, no se puede cortar. Oiga, un pino cerca de casa o pegado a una casa es un peligro inmenso. Yo los he vivido y me imagino que la persona que tiene la idea de dejar el pino allí no ha vivido jamás un incendio de este tipo. Si no, le aseguro yo que el pino lo arrancaba hasta con las manos. ¿Entendés? Entonces, simplemente era dejar constancia que esa es mi opinión personal, aunque me consta, insisto, la ciencia cierta de que no es la única. Por lo menos las de los que hemos estado en el sitio, excepto la de la persona que ha hecho el proyecto este. Y la de algunos que vinieron con intereses comerciales, pero que no abrieron la boca en las reuniones.
¿Queda alguna intervención?
Sí, Joaquim Serrano, parlo com a individual
de manera individual per contestar-li a la senyora Vinyet el tema aquest que hem dit abans del dia 16 de juliol, dia del Carme, sobre aquests senyors que estaven doncs, prenent matrícules. No només estaven prenent matrícules, van començar exactament a les 10 del matí i van acabar a les 8 de la tarda. Són dos, una franja molt típica de zona blava a les botigues. I a més tenien un cable tirat al passeig que estaven comptant cotxes. No, cuidado, perquè les coses, clar, et diuen no, és que anem a fer un estudi per l'Ajuntament. I van estar doncs, quasi bé tot el dia donant voltes i prenent notes de les matrícules i tal. Si nosaltres ho hem fet d'aquesta manera, senyora Vinyet, és perquè, és clar, si ens diuen això que és per l'Ajuntament i vostè, per exemple, no ha tingut constància d'això, és segurament perquè no ha passat cap qüestió de la policia que li hagi dit. Com és típic, eh? Típic. Allí truquem moltes vegades a la policia i ens diuen no, només tenim 6 efectius i no venen. I després, si no ho hem posat com a instància, és perquè tenim una pila d'instàncies així posades de molts tipus i salvo rares excepciones, no se'ns ha contestat cap. Moltes gràcies i que tingui bon estiu.
Dos palabras. Solamente reiterar que los vecinos que estamos afectados por el PAU 14 es un absoluto disparate. O sea, es algo que no tiene ni pies ni sentido. Cuando lo explicas es como que no se puede creer. Que en lo que estamos todos de acuerdo, unos han buscado una solución, otros nos hemos quedado esperando a que la solución viniera por parte del ayuntamiento, pero lo que estamos todos de acuerdo es que no vamos a pagar nada. O sea, yo tengo que alimentar a mi familia, estoy pagando una cantidad de impuestos brutales cuando al lado de mi casa está creciendo la hierba, que si hay un incendio es peligrosísimo. ¿Y qué nos están pidiendo? Que paguemos este plan, que es un disparate. O sea, ya hemos pagado de sobras. Y lo único que pedimos es que, por favor, se proponga algo con pies y cabeza que no cuelgue de nuestros hombros el coste. Porque ya hemos pagado para que el ayuntamiento se haga cargo de lo que haya que hacer. Como si quieren hacer una avenida, lo que quieran, pero que lo paguen entre todo el municipio, no nosotros. Gracias.
Molt bé, procedim a contestar. No ens deixem ningú, no? Vinga, aviam. Perdoni, és que no l'he sentit com es deia vostè. No, l'última intervenció. Marta, perdona. Marta, contestant-la vostè, contestant una mica... Perdoni, no ho he sentit, Magda. Magda, contestant-la amb vostè, contestant al senyor Juan Pérez, contestant al senyor José María Lezaún i al senyor... Juan Torres. Ho dic bé? Joaquín, estic fatal avui, eh? Deu ser la calor, que ja no m'arriba bé. Aviam, és a dir, venim al Pau 14, si no recordem malament, ara ho estàvem, s'origina quan es fa el Pla General, el 2006. Per tant, ara en aquest moment no estem inventant res, eh? O sigui, ara no apareix una càrrega urbanística que fa pagar els veïns de cop. Això no és així, eh? El que estem fent és agafar el toro per les banyes perquè ens ve l'associació de veïns, els representants, encapçalats pel seu president, i ens diu tenim aquesta càrrega i no volem assumir-la. No podem en aquests moments assumir el cost de fer aquesta connexió dels dos carrers, Puig en Boronet i Avinguda Garrofers, per dalt. Per tant, busquem solucions. En tenim alguna, ens diuen. La treballarem a nivell de redacció amb un arquitecte i ens porten el projecte i converteix aquella comunicació amb el pont, etc, amb una pista forestal. N'hi ha d'altres, hi pot haver una rotonda, hi pot haver altres opcions, però l'objectiu que avui hem portat aquí i que no s'ha aprovat perquè només ha comptat amb els vots del govern és disminuir aquesta càrrega. Això és el que hem fet, disminuir-la, i si pot ser eliminar-la, però de moment disminuir-la, aquesta és l'intenció. El que passa que no ha prosperat perquè no ha tingut els vots suficients. Però insisteixo, la voluntat era aquesta, aquella preocupació gran que teniu, minimitzar-la i, si pot ser, eliminar-la. És aquesta la voluntat. Però en aquest moment no ha pogut ser. Continuem treballant per intentar trobar una opció que compti amb més vots del plenari, no només amb els vots del govern, per tirar-la endavant, perquè amb els vots del govern no n'hi ha prou. Ha quedat clar. ha quedat clar que mínim necessitem 11 vots per poder-ho tirar endavant. Continuarem treballant per minimitzar-la i, si pot ser, eliminar-la. Aquest és el missatge que vull que tinguin després del que s'ha aprovat avui aquí. Senyor Joaquim Serrano, a les botigues, vaig contestant, eh? No hem caigut al principi quan ens deien aquests senyors que vivien allà revisant els cotxes, apuntant, que semblava com si... Bueno, mirant, que semblava com si fos un fet més delictiu, no? De control. Aquesta és la sensació que hem tingut quan ho han comentat. Quan ens han dit que han posat un cable és el pla de mobilitat. El pla de mobilitat està avisat tot el municipi que durant bastants mesos es trobaran persones que estan fent aquest estudi i que de cop i volta, doncs, un dia, a vegades no ho sabem ni nosaltres, eh? Apareixen, posen uns cables de control a la via pública per comptabilitzar quants vehicles passen per a l'hora de plantejar les conclusions que pugui arribar al pla de mobilitat. I això passarà a les botigues, passarà a Garraf, passarà a Quim Mar, passarà a Llevantina, al centre, que ja està passant, etcètera, etcètera. Què més? Tenim necessitats, senyor Carles Nicolàs. Òbviament, òbviament en som conscients i les treballarem plegats, totes les que puguem cobrir. Senyora Àngels Llinàs, la visita al barri, vostè em deia no fan res. El dia que vaig venir, que efectivament vostè no va poder assistir, vaig explicar que el magatzem que hi havia l'estem canviant de lloc, no s'ha acabat el trasllat. Diuen, és que ara en tenim dos. Sí, clar, hi ha l'original, diguem, i on estem traslladant. No hem acabat el trasllat perquè és una acumulació de runa i d'objectes que necessitem molts mesos perquè la brigada no fa exclusivament això. On ho estem posant? Sí, a sota el Camp de la Blanca, és cert. Sí, hem buscat un lloc proper que sigui fàcil per arribar als camions, per arribar a la brigada, i és aquest. Els matolls, hi ha molts matolls i molts arbres. Suposo que es refereix a la part dels descampats. Val, en el tema de jardineria exactament d'allà, ens ho vam estar mirant i al cap de pocs dies, amb el tema que hi havia del desaigua, els arbres que no hi havia vegetació i que aquella la terra, es va intentar solucionar al cap de pocs dies. Ara, el desaigua, si hi ha matolls que estan envaint la via pública o són perillosos, ens ho mirarem. I l'entorn del camp de futbol, ho vaig dir el dia de la visita, de moment no té solució perquè no hi ha capacitat pressupostària per urbanitzar aquella zona a mans o a càrrec absolut de l'Ajuntament i, per tant, és un tema que de moment queda pendent. Sobre l'Eco de Sitges, jo insisteixo per si algú no ho sap, l'Eco de Sitges és un mitjà de comunicació privat que, per tant, el seu Consell d'Administració i la seva direcció disposa quin és el criteri periodístic, empresarial, que té el diari. Nosaltres, no obstant això, tenim un conveni de col·laboració, que és per un import de 24.000 euros anuals, que això no ha variat en els últims anys, i que inclou la publicitat institucional, que pot anar des de la publicació de les coses que aprovem en el ple, fins a edictes que es dictin, fins abans, fins a les activitats pròpies que generen el municipi i que es vehiculen a través del Servei de Comunicació Municipal. També hi ha unes pàgines de comunicació institucional, que aquestes sí que gestionen des del Servei de Comunicació. Per la resta, si necessiten xifres, doncs han de parlar directament amb l'empresa. I si vol alguna informació concreta aquesta nit, també hi ha el director aquí de l'Eco de Sitges i li pot facilitar. Nosaltres no hem invertit. L'Ajuntament de Sitges no ha invertit diners en aquest procés que hi ha hagut de canvi empresarial. L'Ajuntament de Sitges no, perquè això és un mitjà privat i nosaltres el que fem és fer-nos càrrec dels mitjans públics, dels mitjans de comunicació públics, web, ràdio, televisió, etc. Senyor Jordi Galindo, de la plataforma de les botigues, perdó, de la platja de les botigues. Efectivament, el tema del passeig marítim el tenim present, però li haig de dir que en aquest mandat no es materialitzarà. En aquest mandat no el podrem materialitzar el passeig marítim de les botigues. La inversió que hem cregut prioritària en aquest sector, enguany i en aquest mandat, és el túnel de Vallbona i aquest serà el paquet gran d'inversió que hi haurà allà. No obstant, es té present perquè en la negociació que estem encetant amb el Ministeri sobre la façana marítima del municipi inclou tots els nuclis de població i també inclou el passeig marítim. No, esperi. Primer he dit això, he dit quatre coses, li contesto una per una. Ara anem al túnel de Vallbona, perdó, li acabo del passeig marítim. Amb la negociació que encetem amb el Ministeri sobre tota l'estabilitat de la façana marítima, inclou el passeig marítim de les botigues a la negociació. Els resultats no els tenim encara, no li podem dir. Ampliació del túnel de Vallbona. S'ha firmat ja el contracte amb l'empresa adjudicatària per un import de 814.000 euros i li explica el senyor Mercè quan comencen les obres, quan està previst que durin, etcètera, etcètera.
Bé, amb el túnel de Vallbona ja s'estan fent ara els pagos a Adif i també pues, l'empresa Caller té que fer el seu aval a Adif de 176.000 euros, amb els quals ja està tot en marxa en aquests moments i les desviacions a les companyies pues, suposo que a setembre començaran. Llavors, una vegada que acabin totes les desviacions de les companyies per poder començar la INCA, pues, llavors començarà la INCA. El tema normalment tindrà que acabar sobre març o abril, tindrà tot el túnel acabat. D'acord? Respecte...
La remodelació al final del passeig marítim als bancs... O no?
Allò és un tema de la zona marítima i terrestre, en la qual els del port van demanar a Costes, Costes ja ha concedit, i ells pues, han posat els seus pilones i els seus bancs. Punto. Amb un permís pues, de la Direcció General de Costes de la Generalitat de Catalunya. Amb el tema de la vorera, jo no recordo quina vorera és aquesta, perquè això no ho he portat jo, ni estava en aquesta reunió, que havia de ser el senyor Castillo. No, jo no he estat mai en cap reunió amb vostè amb el tema de... Mànim? No, no, jo no he parlat de que cap tècnic sigui el millor, això ho deia el senyor Castillo. No, no, jo no hi era, senyor Galindo. No, no, ni per favor, ni per favor. Amb la reunió de l'alcaldia jo no hi vaig ser-hi. ¿Vale? No digui vostè mentides, eh? No. No, doncs no és veritat, perquè el senyor alcalde pot confirmar les meves paraules. No, no, i tant, miri, si, memòria en tinc molta, eh? No. Jo no descalifico ningú, jo li dic que no és veritat, res més.
Seguim endavant. Senyor Lezaún, del Pau 14 ja n'hem parlat suficient. Ja ha quedat clar quina és la posició de tots plegats i de cada grup municipal. No sé si el senyor Carretero vol contestar alguna de les coses que li ha comentat. No, però com que ha comentat el Pau 14, les franges forestals fetes i la denúncia... Contestant al senyor Luis López, les franges forestals que pregunta quines s'han fet, si senyor Garrigó, si vol... La senyora Elena Redondo, teniu al cap ara les franges que s'han fet fins ara.
A veure, pel que fa a franges forestals, és cert que hi havia urbanitzacions de Sitges que estaven fent els deures des de fa molts anys, una és Vallpineda, una altra és Quimmar, ai, perdó, una altra és Can Girona, i són urbanitzacions que ja fa anys que, tal com la normativa els obliga, s'estan netejant les seves franges perimetrals. Després teníem altres urbanitzacions en què els seus propietaris no es feien càrrec d'aquestes franges forestals. Davant de l'alt risc d'incendis que s'està donant en els últims anys, des d'aquest Ajuntament hem cregut oportú doncs, posar mitjans econòmics per tal de fer aquestes franges forestals de les urbanitzacions que no havien complert amb aquest mandat legal. Les franges que s'han fet en els últims anys són Quimmar, Llevantina, Garraf i també doncs, Arrat Penat. Tant de bo doncs, totes les urbanitzacions haguessin fet la feina que vostès des de Vallpineda porten fent des de fa molts anys o Can Girona. En aquestes altres urbanitzacions ho ha hagut de fer l'administració i en els propers temps valorarem doncs, si cal aprovar una taxa per tal de repercutir el cost d'aquesta actuació en els propietaris afectats. No obstant, en aquest primer any, en aquests dos últims anys, se n'ha fet càrrec l'Ajuntament de Sitges. I també dic, pel que fa a franges, que tot el que són espais públics, també aquest Ajuntament s'ha fet càrrec de la neteja de tots els espais públics que per raons de que fent només les franges i després tens zones verdes interiors que no estan ben cuidades, doncs és com no haver fet res, el risc d'incendi continua existint i per tant també hem procedit a aquesta neteja. Gràcies.
Gràcies. Feia una pregunta molt concreta, quants agents de policia s'han contractat? Concretament preguntava, estem en procés en aquest moment encara de selecció, estan fent els exàmens i les proves físiques, etc. Estan acabant, però la previsió és 8. 8 més 1 perquè hi ha hagut una baixa, és la previsió dels agents interins, agents de policia que s'incorporen a la policia local amb interinatge. Parlava vostè que ha fet un càlcul de quantes modificacions de crèdit. Modificacions de crèdit, el govern en proposar les que vulgui. Les que vulgui. I això ni és il·legal, ni incorrecte, ni cap patiment. I a més, quan es fan com les que s'han aprovat avui, dintre de cada centre gestor, això vol dir dintre de cada regidoria. Cada regidoria pot bellugar les partides en funció de les necessitats, perquè hi ha una part del pressupost que permet això i les necessitats porten cap aquí. I això ho farem sempre que toqui. I si mai vostè té oportunitat de governar, probablement farà el mateix. Farà el mateix perquè el pressupost es gestiona perquè és mòbil, el pressupost. S'ha d'anar... A Sant Podem Mata és una opinió, però li dic que això és correcte, es pot fer, està dintre el marge que permet l'administració i la llei. I ja l'aviso que ni continuaran havent si les necessitats porten cap aquí. Senyor Jaume Torres, mirarem aquesta instància que diu del 30 de gener sobre el dipòsit de runa i la restauració de la pedrera de Iaxa. Ho mirarem, si el 4 de juliol la van entrar altra vegada, aviam com és que no s'ha contestat i procedirem a contestar. Senyor Josep Oriols ha donat la seva opinió sobre les conclusions de la Comissió d'Investigació de l'Atlàntida i la senyora Cristina Martínez, de la plataforma, farem una cosa. La convidaré quan visitem els farmacèutics a que ens acompanyi i que d'alguna manera que no sigui només els grups municipals polítics els que demanem als farmacèutics cobrin les farmàcies de Sitges, que hi hagi una representant ciutadana que representa a diverses associacions de veïns que els hi pugui expressar de viva veu com veuen la situació, les necessitats que té els ciutadans i ciutadanes sobre farmàcia, que segurament pot reforçar molt més la nostra posició davant dels farmacèutics. Per tant, quan es produeixi aquesta visita, li demanaré, si no li sap greu, que ens acompanyi. I sobre les demandes que feien els plens i que potser eren contradictòries amb els processos de participació, aviam, una cosa no és contradictòria amb l'altra, ni és excloent una de l'altra. Farem un procés de participació per les inversions del pressupost de l'any que ve que hem acordat políticament tots els grups del consistori, govern i oposició. Però això no té res a veure amb que les demandes que constantment fan es vagin solucionant. El que passa que moltes vegades la situació, o bé econòmica, o bé de falta de recursos, o humans, o tècnics, fa que tot sigui més lent. Però no és contradictori, es poden continuar fent peticions d'aquest tipus, o bé a través de les associacions de veïns directament a la regidoria de participació o aquí en el ple, i el procés de participació de les inversions segueix la seva via que tindrà la tardor que ve. I em penso que no m'he deixat res per contestar. Per tant, moltíssimes gràcies a tothom, que tinguin un bon estiu. Ens retrobem a la sessió del ple al setembre al poble de Garraf. El ple serà el 29 de setembre al poble de Garraf.